Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 18 de maig, avui així un dia més en la bodegueta de Ràdio Vila-real, ja saben, celebrant aquestes festes del nostre patró, del patró de Sant Pasqual. I vull que presentar-los als convidats. Mira, començarem per els que més coneixen i així la sorpresa anirà al final. Ella és Maria Fajardo, ja saben que és portaveu per Compromís de l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també tenim a la directora general de internacionalització, Maria Dolores Parra. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Bueno, com a, tant a la directora com a la portaveu ja la coneixen, ara sí. Avui jo tinc el plaer per primera volta de tindre el conseller d'Economia Sostenible, Sector Productiu, Comerç i Treball, Rafael Climent González. Buenos días.
Hola, molt bon dia i un plaer estar així entre vosaltres.
En primer lloc, donar-los l'enhorabona, perquè jo no me cansaré de repetir esta notícia que jo crec que se li ha donat poc de bombo els mitjans de comunicació. I és l'enhorabona tant a vostè com a Maria Dolores Parra, la secretària general, de la gigafactoria de bateries elèctriques. És que tota cosa que diguem se queda poc. 7.000 milions d'inversió, 3.000 puestos d'ocupació directes i 10.000 indirectes.
Sí, bueno, en principi moltes gràcies, però entra dintre de la tasca que nosaltres hem de fer com a govern i des de la Conselleria d'Economia Sostenible jo he de dir que estic molt content per el treball fet, un treball coral on he de posar en valor a Maria Dolores Parra com a coordinadora, diria jo, de l'execució de que Volkswagen hagi decidit pues ubicar-se així a Sagunt, és a dir, a la Comunitat Valenciana, i sobretot perquè el que va comportar, no? És a dir, a banda d'eixes inversions, jo estic convençut que, i així ens ho ha dit la empresa, que vol tota la cadena de valor que estiga pròxima, no? I això va comportar moltíssimes altres empreses que aniran ubicant-se, o fins i tot empreses que ja tenim en el nostre territori, que van a donar servei a la mateixa gigafactoria, no? Per tant, és una excel·lent notícia per a la cohesió del nostre territori, per a aquesta transició de canvi o de disrupció en la que estem de model econòmic, que va ajudar-nos moltíssim, i sobretot perquè també va cohesionar la nostra societat en el seu conjunt i va generar moltíssima riquesa i benestar. Sobretot llocs d'ocupació, que és per el que estem treballant també des del govern valencià, estables i de qualitat. I això jo penso que és important. Un treball callat, tranquil, des de la humilitat, però sí, sí, important en els resultats.
Mire, jo li tinc que dir que, clar, Maria Dolores, al viure, tindre la sort que tenim de que viu a Vila-real, tenim més ocasions d'entrevistar-la. Vostè no sé quantes vegades li he preguntat i no li he tret res de lo que estava negociant. És més, jo sé que ja negocien coses ara en este moment que se podrien avançar perquè la gent visguera la tasca que s'està fent i ella ho fa de forma molt callat. Entonces, jo crec que sí que és de ser honest donar-li el valor que ha tingut, perquè han sigut molts mesos de negociacions.
Sí, sobretot el treball de Maria Dolores és molt rigorós i professional, no? Que és el que també demanden les empreses. Vull dir, al final tu no pots estar dient contínuament que aquesta inversió o una altra inversió, pues estàs treballant-la perquè en un moment determinat, en una xispeta, aquesta inversió se'n va a qualsevol altre indret, no? I per tant hem de ser molt seriosos i molt professionals i no comunicar-ho quan ja siga una realitat.
No? Sí, mire, jo, si em permet, ja li parlo del que passa a voltes a ma casa, no, a la meva ràdio, i és que un dia li vaig preguntar a Mari on vas, però perquè jo tenia temps per a fer-me un cafè, i ella em va dir, no t'ho puc dir.
Clar.
O sigui, arribem a aquestes coses, eh?
Sí, però jo també vull posar en valor altres qüestions que no apareixen, que no es veuen, però que són importantíssimes per al nostre territori i per a l'àmbit econòmic. Parlem de la Gigafactoria perquè és una mega empresa en l'àmbit mundial, però n'hi ha una dada que hem de posar en valor també. El territori valencià en el 2021 té l'oportunitat o ha tingut l'oportunitat de generar 856 milions d'euros d'inversions, és a dir, un 142% més que el 2020. Si ho comparem en Catalunya, 602 milions, és a dir, la diferència és abismal, i estem parlant de Catalunya, no? I ahí es veu també la diferència en eixa gestió diària que també repercuteix en l'àmbit econòmic. De 856 milions d'inversions en un any que s'han implementat al nostre territori són moltíssims diners, i el que comporta en l'àmbit de l'ocupació i en l'àmbit de generar benestar i riquesa en el nostre territori, no?
Quan parlem de la Gigafactoria parlem d'una empresa tractor, és a dir, ojo, que això no és una empresa, dius, pues no, això és un tractor, això portarà moltes coses. Vostè deia que apostava per la reindustrialització i que s'ha fet una inversió històrica per ajudar a modernitzar els polígons industrials valencians. 37,4 milions d'euros que arribaran a 237 polígons i a 144 pobles. Clar, i jo vaig a parlar-li dels meus, dels que ens toca a prop, no? Mire, vostè diu que li vas, o diuen, no? Que li vas invertir 6 milions d'euros en la millora d'infraestructures i serveis en 45 àrees industrials de Castelló el 2022. Això és el que van a fer a Castelló. Uh-huh. I que s'han concedit ajudes a àrees industrials situades en la ciutat de Mocofa, Onda, Borriana, la Vall, Soneja, Vall d'Uxoles, Alqueries, Vinaròs, Almassora, Eslida, Borriol. Les dic tots perquè si no s'hi fan, com això està gravat,
sí,
vosaltres ho recordarem. Peníscola, la Vall, Betxí, Cabanes, Figueroles, Sant Joan de Moró, Castelló, Artana, Vila-real i Benicarló. Li va subvencionar el 100%.
Sí, quasi. És a dir, el 88,6%. És a dir, que l'Ajuntament, única i exclusivament, ha de posar un 1,4%. Vull dir, per tant, es veu una aposta molt decidida per la reindustrialització del nostre territori, per la modernització de les àrees empresarials, perquè en definitiva el 50% del nostre PIB es desenvolupa en les àrees empresarials del nostre territori. I per un altre costat, jo diria, jo he tingut la sort de ser alcalde, i la desgràcia de que quan anava a qualsevol institució, tant del Ministeri com de la Diputació d'Alacant o fins i tot la Generalitat, per a poder modernitzar les àrees del meu poble, pues, sempre em diuen que no n'hi ha ben diners. És a dir, claro, va ser arribar i van dir, o nosaltres, si apostem per la reindustrialització, hem d'apostar per la modernització de les nostres àrees empresarials. I això és el que hem fet. Som pioners, és la primera vegada en la història de la democràcia. I jo diria que més enllà, que aquest tipus d'ajudes estan aixint a uns percentatges molt, molt elevats, i a més ajuden també a vertebrar el territori perquè no es deixem a ningú endarrere, no? Vull dir, ajudem a tots els municipis en les àrees que ens demanen, no? I pensem que és important per això, per a generar eixa riquesa, benestar i ocupació que és
per el que estem treballant. Perquè la gent ho comprenga un poc, quan tenim una empresa d'aquestes característiques tractor, què fem? Pues fem un polígon que n'hi hagi de tot. És a dir, no parlem dels polígons industrials on no se trobava res, perquè jo llegia en la nota de premsa que traien, que l'han tret avui, 18, que s'han concedit per primera vegada ajudes per a noves actuacions com l'obra civil, la portada total o parcial d'energia elèctrica, gas, telecomunicacions, aigua, ojo. I això què porta? Pues accés a zones verdes, ampliacions viàries, accessos també a educació infantil, hotel, serveis, aparcaments, és a dir, ja tenim que oblidar-nos a lo que són els polígons industrials que no atenien a aquestes empreses tractors, sinó tenim este...
Claro, hem de donar serveis. Les àrees empresarials havien sigut barris de segona o de tercera en qualsevol ciutat, no? Nosaltres el que volem és que siguin barris de primera. I, a més, volem àrees amables i humanes. I, per tant, hem de donar el màxim de serveis possibles, que tinguin hotels, que tinguin guarderies, que, a més, pues hi hagi zones verdes, que la gent, quan vagi a una àrea empresarial, realment senca a gust, no? I que tinga tots els serveis a prop per a que, quan vaig a la empresa en la que té que negociar si compra aquest producte o no el compra, o negociar preus en l'empresari, pues que vagi de la manera més agradable i estiga més a gust possible i més prop. Per tant, és important generar àrees industrials, com deia, humanes i amb la major quantitat de serveis, i fins i tot també, si parlem de guarderies, per als treballadors i treballadores, vull dir, donar possibilitat a eixa inclusió també en el món laboral, que tenim que anar adaptant-nos als nous temps, no? I per tant que els pares i mares puguen desenvolupar el seu treball tenint la possibilitat de tenir el seu xiquet o xiqueta molt proper també, gaudint d'eixa educació que es mereixen tots i totes.
Conseller, quan parlem d'economia sostenible, sectors productius, és dir, anem, va tot lligat de la mà, és dir, estàvem parlant i estàvem... Jo quan tenia que presentar-lo anava veient tots els càrrecs que anava posant-li, no? I jo anava mirant sectors d'economia sostenible, sectors productius, comerç... I el treball?
Basi, anem a veure. Jo sóc dels que crec que tot és transversal i a més, tot s'ha de treballar des d'una màxima coordinació. Estic una miqueta fart dels compartiments estancs, no? I vull dir que cadascú siga competent d'una cosa, que única i exclusivament siga professional d'una cosa, perquè si no té una visió conjunta de transversalitat, probablement es quedarà manco a l'hora de informar o fins i tot de poder executar algun projecte que siga més ample, no? I per tant hem de tenir eixa visió, i eixa visió és fonamental, la transversalitat, i sempre amb una visió de sostenibilitat. Jo sempre dic que la sostenibilitat té tres eixos fonamentals que hem de complir sí o sí. Un projecte ha de ser sostenible si econòmicament guanya diners, és a dir, que és factible, però socialment i mediambientalment també. Per tant, per què? Pues perquè les persones són fonamentals. Una empresa guanya diners si n'hi ha gent que compra el producte, si no, no guanyarà diners. Per tant, eixa responsabilitat social l'ha de tindre, no? Ha de pensar en les persones. I no tenim un territori bé, no tenim un planeta bé. O cuidem nosaltres el planeta pensant en les futures generacions, o realment anirem depredant-lo i matant-nos uns als altres, no? Per tant, és important que siguem transversals i tinguem una visió de sostenibilitat en qualsevol projecte que anem a desenvolupar.
Mire, vostè està parlant d'això, però els empresaris, i quan parla d'empresaris parla d'empreses que a lo millor tenen 10 treballadors, o imagines, no?, que a més sostenen tot el País Valencià, és a dir, n'hi ha moltes empreses menudes. Ajudes. Elles són emprendedores, però necessiten aquesta base. Jo vull saber en què s'ajuda la Generalitat, quins plans n'hi ha.
Vull infinitat, vull dir, tenim...
Per exemple, mire, jo en tinc així, el de la jornada de 32 hores, 9.000 euros a les empreses per cada persona treballadora.
Per exemple.
I el Consell, 2 milions d'euros a foment de l'ocupació de persones joves de col·lectius vulnerables. Què considerem un col·lectiu vulnerable?
Un col·lectiu que realment té problemes d'encontrar ocupació, no? La gent amb diversitat
funcional,
les dones, vull dir, hi ha moltíssima...
Sap que vostè me diu un col·lectiu vulnerable, les dones?
A més, estem fent moltes polítiques per a les dones, no? Per a l'empreniment femení, per a la inserció femenina, vull dir, perquè resulta que els números ens donen que Les dones, per la seva situació, fins i tot familiar, tenen moltíssims problemes per a la inserció laboral, no? Uh-huh. I, per tant, tot això hem d'anar treballant, no? I nosaltres tenim, en l'àmbit laboral, moltíssimes línies d'ajuda. Ara, per exemple, també en els encujo que acabem de resoldre, on Vila-real, per exemple, crec que tindrà més de 117.000 euros per a proporcionar aquestes ajudes i ocupar a gent des del mateix ajuntament, no? També estem invertint més de 30 milions d'euros en formació i, a més, en sous, en el que diem les escoles taller, i infinitat d'ajudes en el pla estratègic de la indústria per al món empresarial, per a les empreses, en les àrees industrials, com acabem de dir, però també en molts projectes de promoció de la internacionalització, en plans com el Digitalitza, per a digitalitzar les nostres empreses, bueno, i així no podríem estar parlant d'una gran quantitat d'ajudes.
Clar, és que jo li dic, jo tinc un conseller i jo vull preguntar-li tot el que han posat en marxa, però després jo tinc dos persones molt pròximes i jo vull preguntar-li, per exemple, a la directora general d'internacionalització, Mari Parra, si realment el que diu el conseller ho tenim, és dir, per exemple, per aquesta zona tenim el que antes deia el conseller, aquestes ajudes per a aquests polígons industrials, perquè després vostè tindrà que tindre producte per a poder vendre.
Així és, Susana, jo crec que moltes vegades, no, que gràcies a que ens, no, doneu veu, no, a totes les polítiques que fem, doncs ho hem comentat ja. Per a nosaltres és importantíssim tindre un sòl industrial disponible, no, per a, claro, quan arriba una inversió, claro, que veja que efectivament els seus tempos empresarials i econòmics van a complir-se, perquè al final se pren la decisió i com a màxim en un any i mig, l'empresa vol estar ja començant inclús a fabricar, no, el que siga. Per això és important les ajudes que està comentant el conseller, perquè penseu, una, quan ja venen a demanar-nos la ubicació, una cosa importantíssima que també hem comentat així, no, i que afecta molt a la nostra ciutat, malauradament, és que el sòl estiga urbanísticament resolt. Vull dir que el tema propi, clar, de l'Ajuntament, una, que estiga resolt. Dos, que aquestes zones industrials que estem proposant tinguin subministres bàsics. Vull dir, avui en dia, si no hi ha fibra òptica, és que ja te descarten, no, el primer. Però després, una altra cosa que hem comentat menys, però que és importantíssima, és la captació de talent. Penseu, qui vol anar a treballar a una zona gris, allunyada, que no té connexió a res? Ningú, vull dir. Entonces, moltes empreses de les que s'apropen a nosaltres diuen ja, però vull captar talent, vull que la gent vingui a treballar a on vaig a implantar-me. Aleshores, és importantíssim també tot el que estava comentant el conseller, de que tinguin accés a zones verdes, a un carril bici, a guarderies, altres coses que formen part del dia a dia, no, de les persones que tenen ganes de treballar allí.
Clar, doncs això li preguntava si vostè, quan va a oferir, té aquest producte o només se queden en paraules, perquè sap el que ocorreix, que vostè després és la que sí que va al puesto, i si en la ciutat o el lloc on li diuen no ho té,
pues
vostè
no proposem.
Què contesta, què diu? No pues venen les empreses.
No, proposem el que tenim, és a dir, els que fan els deures i tenen llocs industrials apetecibles...
Disculpe, se tracta de fer els deures, és a dir, a on se talla allò de la conselleria tenim això però no ho podem tindre per... És perquè els ajuntaments no fan els deures?
Pues és una part, primer és el que comenté, no? Urbanísticament hi ha un tema que té que resoldre el propi municipi i després ja venen els complements, no? Que són els que intentem ajudar-los i demés. Perquè, per exemple, si el polígono que van a demanar no és un lloc on urbanísticament el problema estiga resolt, nosaltres no podem donar-li les ajudes. Pues això...
Per tant, vostè té que oferir un dels altres que sí que ho tinguin.
Clar.
Hem d'estar molt... Això ho dic jo perquè la gent que està sentint-nos té que demanar-li al seu representant que estiguin molt pendents, sobretot els ciutadans, de que facin créixer la seva població. És dir, si se posa a l'abast de tindre-ho a la seva ciutat, pues que ho facin, no?
Evidentment, i després penseu que són oportunitats que se perden per a aquest municipi, no? Ja, està clar que no, en el cas d'Amazon, no, quan va començar aquest tema, bueno, està a prop de Vila-real, evidentment que està a prop, i moltíssimes persones poden viure en Vila-real i anar a treballar a Amazon. Però és tot el que comporta això, no, el no tindre una empresa així que puga fer-te també tractora, no, per a claro. el costat, els ingressos que repercutin des del municipi, els bars, cafeteries, etc., que se poden instal·lar al costat, el que se te queden a viure realment al municipi on està l'empresa i no, que no se te'n vagin al costat. I al final això fa créixer la teua població i el benestar de la gent que està ahí vivint.
Maria Fajardo, vostè és portaveu així en l'Ajuntament de Compromís i, clar, antes el conseller parlava de que ve una quantitat de diners per a fomentar l'ocupació.
Sí, nosaltres actualment en l'Ajuntament de Vila-real ja tenim esta, això que ha plantejat el conseller dels MCUJUS, ja ho tenim des de fa molts anys. De fet, ara mateix tenim a personal en l'Ajuntament que ve d'este programa. Ara el que garantim és que tindrà una continuïtat i que també per al proper exercici econòmic doncs, també tindrem la possibilitat de comptar amb eixa gent. Aleshores, nosaltres, per eixa banda, molt contents perquè és una oportunitat de donar, sobretot, ocupació, com bé ha comentat ella, a persones que puguen estar inscrites en el programa de garantia juvenil, uh-huh. perquè és un programa adreçat per a esta gent. I la veritat és que moltes vegades és l'impuls que necessiten per a tindre aquesta experiència laboral i després poder optar a altres ocupacions ja comptant amb un any d'experiència, que moltes vegades és el que també necessiten, el que també ens demanen les empreses, que les persones que arriben no siga recient eixides del forn, per dir-ho d'alguna manera, uh-huh. sinó que ja compten amb un any de rodatge, i el rodatge que te pot donar una administració pública com és un ajuntament, doncs pense que pot ser de molta utilitat.
Regidora, Bora, vostè com té d'accés al conseller, clar, perquè ara els tinc els tres i puc dir-lo perquè els tinc així. Regidora i a l'oposició.
Nosaltres estem molt contents precisament en aquesta àrea, no només perquè tenim a Mari, que com bé has dit està, viu així al nostre poble, tot i ocupar el càrrec de directora general, sinó que a més Rafa Climent és una persona, ja no com a conseller sinó com a persona, és una persona totalment accessible des del primer dia. Nosaltres des de que ens vam conèixer per formar part del mateix partit sempre ha estat a la disposició de Vila-real, el coneixem abans d'estar jo en el càrrec de regidora perquè sempre mai ha faltat a les cites que li hem proposat així a Vila-real. Aleshores que nosaltres molt contents i molt pagats.
Vol dir que li agarra el telèfon quan vostè el telèfon,
no? Per suposat. És una persona de les a cop de WhatsApp.
Mire, este matí he dit una notícia que acusen pues, el president Ximo Puig de fugir cada volta que n'hi ha esta sessió de control. Diuen que és que se'n va a Portugal, l'altra volta era per a la de la Lliga Factoria. Li digui això perquè s'estrenen els consellers nous. S'estrenen dijous, dia 26.
Bueno, l'oposició sempre ha de dir alguna cosa, no? I ho ha de magnificar sempre tot. El viatge a Portugal és un viatge programat des de fa molt de temps, un viatge al que Mari Parra i jo mateixa també anirem, no? Acompanyem al president amb una delegació empresarial i amb eixa idea de que els empresaris pues, puguem fer negoci també amb la veïna o amb el veí país que tenim així al costat, a Portugal, no? I això és l'objectiu. No és el primer viatge que fem d'àmbit internacional en companyia del president. Hem estat a Cuba, bueno, hem estat a molts indrets, no?, en viatges institucionals que han anat molt bé per a moltes empreses del nostre territori i per tant, no té a raons. Pense que estan fora de lloc les declaracions dels partits de l'oposició i pense que serà molt més important el fet d'anar a Portugal per el que implicarà econòmicament per al nostre territori que no probablement pues, una horeta i mitja en el que puguem debatre en un moment determinat també es podrà tornar a debatre, vull dir que per tant es pot substituir aquest temps i no es pot substituir el temps que, ni els guanys que crec que tindrem anant a Portugal aquesta delegació.
Ja la última pregunta perquè l'estan reclamant. Vicent Marsà dissa la conselleria, el dijous s'estrenarà com a diputat i el mateix dijous hi ha per la vespre reunió per a saber quina funció tindrà.
Bueno, això ho haurà de decidir el grup parlamentari, és a dir, penso que són 14 diputades i diputats que solen treballar pues cada setmana en decisions molt concretes i ara pues han de prendre aquesta decisió, no? En quines àrees treballarà l'exconseller, i aprofite per a posar en valor la tasca de Vicent. Ha estat set anys en una conselleria complicada. Pense que és el conseller de la història del nostre territori que més anys ha estat com a conseller d'educació, i per tant pues, posar en valor una tasca que sempre és complexa, però que jo diria que ha estat molt positiva per al conjunt de l'àmbit educatiu del nostre territori, així com de l'àmbit cultural i esportiu, no? I a partir d'ara penso que comença una altra etapa que jo espere que siga molt productiva per al conjunt de compromís, i que ens doni pues, en el treball d'ell i en el treball conjunt pues, aquests resultats que esperem per a el proper any, que n'hi ha eleccions, on esperem que el Botànic 3 pues, torni a reeditar-se i seguim fent aquestes polítiques que en definitiva pues, estan ajudant a que la gent pues, pugui viure una miqueta millor, que és el nostre objectiu.
Uh-huh. Conseller Rafa Climent, moltes gràcies per haver vingut.
Un plaer, i gràcies a vosaltres.
Directora Maria Dolors Parra, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies i bones festes.
I regidora.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ens veiem esta setmana. Gràcies.
Estàs a la 92.2 FM.
Tornem a viure les festes de Sant Pasqual a Vila-real. Fins al diumenge 22 de maig, gaudeix dels més de 200 actes organitzats per la Junta de Festes i l'Ajuntament, amb col·laboració de la Comissió de Penyes. És l'hora de recuperar les nostres festes i de retrobar-nos per Sant Pasqual. Vila-real avança.
Tienda Orange Carrefour Vila-real celebra las fiestas de Sant Pasqual. En Vila-real tenemos mucho que celebrar, por eso si contratas con nosotros un smartphone 5G en la tienda Orange Carrefour Vila-real, ganas un vale de 50 euros para gastar en nuestra tienda. Además, solo por venir a informarte te regalamos una bolsa de playa, y si contratas, entras en el sorteo de una camiseta del Villarreal Club de Fútbol.
Si la vida es fútbol, el fútbol está en Orange Televisión.
Canem, la moda que estás buscando para cualquier ocasión, casual o eventos, con amplio tallaje desde la talla 34 hasta la 48, para hombre o mujer. Marcas como Vero Moda, Tifosi, Dos Galgos o Losan. Asesoramiento personalizado si lo necesitas. Canem, visítanos en canem.shop, tu tienda de moda en Vila-real.
Los clásicos de McDonald's mejoran su pan y su elaboración para ser más calientes, más sabrosas, más jugosas. ¡Tiempo!
¿Pero todas son correctas?
¡Todas son correctas! Ahora Big Mac, Cuarto, Royal y Cheeseburger son más calientes, más sabrosas y más jugosas.
El sabor de siempre, ahora como nunca.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca monofocales o progresivas y paga solo una. Solo en Opticalia.
Ven a Opticalia IBOB en la avenida Pío 1273 de Vila-real o llama al 964-505150. Recuerda, solo en Opticalia IBOB.
Rafa Segarra, d'Unides Podem, de Moncofa, bon dia.
Bon dia.
I tenim també el nostre regidor de Vila-real, José Ramon Ventura Chalmeta, també d'Unides Podem, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I l'Esquerra Confederal, que no se mos oblide mai, no?
La confluència confluència d'Esquerres.
Per Esquerres. Una cosa als dos, val? Què haguera passat ara si no tinguérem el pla de cremes? En Vila-real.
Vale. Realment, res. en la aclaració que va traure la conselleria, uh-huh, als pobles que no tenen pla local de cremes també es dona la possibilitat de continuar fent-lo com ho estan fent fins ara en la normativa municipal que tinga cada població. Realment, esta nota aclaratòria mos va deixar les coses molt, molt fàcils durant 3 anys, però estos 3 anys s'ha de solventar una mica esta situació. Nosaltres el pla de cremes anem a passar-lo ja definitivament després del període d'al·legacions per el pleno i el enviarem a la conselleria i realment durant 3 anys no tindrem la prohibició de cremar, però el que sí que és cert és que s'ha de modificar la llei, perquè tal com està en aquests moments no és el millor per a tot el sector. Nosaltres reconeixem que és un bon camí el no cremar energia, perquè el que fem quan cremem les restes de poda són matèria prima que pot servir per a moltes més coses, però sí que és cert que els minifundistes no ho tenen tan fàcil com ho tenen les grans superfícies, els grans terratenents. Per tant, deu d'haver uns plans d'apoyar a la crema als xicotets propietaris i possiblement haurien de quedar excluïts d'aquesta normativa.
Clar, vostè està governant, han portat a terme el pla de cremes. En el cas de Moncofa està a l'oposició, Rafa Segarra, n'hi ha pla de cremes en Moncofa?
Sí, en Moncofa farà cosa d'uns mesos, es va ficar ja damunt de la taula. També és pràcticament recent tindre un pla de cremes per a intentar també...
Van a veure consens entre tots els partits o va ser a proposta d'algun?
No, va ser a proposta de l'equip de govern perquè, a més, creiem que era necessari el fer el pla de cremes. El que passa és que nosaltres també veiem necessari que, i no se va ficar en marxa, que quan se fa aquest tipus de, bueno, de programació, de previsió, caldria convocar el Consell Agrari i no s'ha fet. El Consell, les persones que estan, bueno, que formen part del Consell Agrari són els que més coneixen el nostre territori. Clar. i no se els va convocar. Se va fer una decisió merament tècnica, que, bueno, que també és viable, no? És factible, i així s'ha fet i s'ha tirat endavant. Jo el que, sobre aquest tema del pla de cremes, estava parlant tot Xalmeta fa un moment i parlava sobre el minifundisme, i és una clara evidència que, òbviament, quan se fa una llei de caràcter estatal, se té que arribar a tots els espais, no? A tots els territoris. Sí que per la zona de la Castella, no? Són més latifundis i de més. A mi el que realment me preocupava és que la conselleria no tinguera en consideració bueno, la idiosincràsia, sobretot de la província de Castelló, formada per minifundis. Sobretot el que més m'ha preocupat és que s'ha volgut traure rèdit polític d'esta problemàtica, que no ha sigut una problemàtica. Simplement se tenia que llegir la llei. No ha hagut cap polèmica més enllà de la que s'ha volgut provocar. Va venir el director general, així tenim també el company Fernando, que va ser un dels que ens va ajudar al resta de companys a donar-nos compte, i va venir el director general a recalcar, no? a fer una nota aclaratòria sobre la llei. I crec que ja està bé, i ara jo crec que els dos regidors que estan en govern i que comparteixen regidories, més cada un en el seu municipi, no sé si estaran, jo imagino que sí, ja està bé de jugar, o ja està bé de fer política en el nostre camp, que prou ja està patint.
Donem la benvinguda a Fernando Navarro, que ell és portaveu de Podem a l'Ajuntament de Castelló.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Nosaltres, al principi de setmana passada, preocupats, perquè, clar, arriben els llauradors, no es deixen cremar, i menys mal que al final llegim la lletra... Bueno, encara no està massa clar, però sí que ens donen aquesta interpretació que ens deixen cremar durant 3 anys, no?
No ho sabem, de moment tenim hasta el 31 de maig, perquè sabem que ha de vindre una nota aclaratòria posterior que sí que ens dona aquesta excepció de 3 anys més, i bueno, saludarà a Xalmeta i a Rafa, que acaba d'arribar i no s'ha pogut dir res, però ho estava explicant Rafa. És evident que tenim que fer una transició ecològica, que el nostre sector primari ha de fer una transició ecològica, que aquesta transició ecològica té que ser justa, que tenim que acompanyar a la gent, que té que fer més esforços per a aquesta transició ecològica, i la llei del Ministeri de Transició Ecològica, la part de la justícia se la va deixar pel camí. La veritat és que el nostre sector primari del Mediterrani se va mobilitzar, se va alçar en armes. Va ser una setmana, la setmana passada, terrible per als que tenim competències en agricultura, però afortunadament hem guanyat temps. Crec que la Generalitat ha reaccionat, no sé si tan ràpid com podria haver reaccionat, però ha reaccionat. Diego Marín, el director general que feia menció, Rafa, la veritat és que ha fet una nota aclaratòria que ens ha donat un poc de temps, i ara necessitem que aquests 3 anys s'acaben confirmant, i a partir d'ahí sí, fer subvencions per a transformar, per a maquinària, per a formació, perquè és que això no va d'un decret. No se pot arrencar un taronger per a que passi una trituradora d'avui per a demà, i pareix mentira que els funcionaris del Ministeri no tinguin aquest coneixement sobre la nostra realitat.
Sí, a mi sí que m'agradaria dir una cosa. Tenim que tindre en compte que la millor manera de combatre l'excés de CO2 és tindre una massa forestal de cultius enorme. A quan més arbres tinguem i més arbres puguem cuidar i més gent puga guanyar-se la vida en aquests arbres, estarem llevant CO2 de l'atmosfera per a fixar-lo en terra.
Clar, lo que passa és que el que li passa al partit que els treus sou, formeu part, és com que sempre ens proposa cosa a la ciutadania que de sobte ens quedem un poc així a veure com juguem això. Perquè, clar, si ve la Fira d'Abril i diuen que no poden treballar tantes hores, i avui Yolanda Díaz llança, bueno, no avui, estos dies darrere, una campanya d'inspecció de treball per a vigilar el frau dels fijos discontinuos, això és igual per a un treballador que té, perdó, per a un empresari que té 100 treballadors com per a un empresari que té 5 treballadors? Vostès què opineu? No sé.
Anem a veure. Jo sí que m'agradaria dir que no és que arribi la Fira d'Abril i Susana Díaz traga Yolanda Díaz traga una llei que diu que no se pot treballar més de 40 hores setmanals. Això estava des de l'any 82, si no recorde mal. Lo que passa és que ningú complia. Això és diferent. Però en la reforma laboral de Yolanda Díaz això no se va a canviar. Ara, si la premsa és dient coses que no són certes, pues hi haurà que dir-li a la premsa que aquestes coses no són certes. I quan és l'amo d'una caseta demanant que li diuen que el seu treballador treballa 12 hores seguides, pues tal volta algú hauria de dir-li que l'esclavisme va passar de temporada.
Totalment, no? És que pareix mentira que tinguem encara que explicar que el nostre model econòmic no se pot sustentar en que tinguem al sector serveis en frau de llei. Pareix mentira que això encara ho tinguem que dir en l'any 2022. La inspecció del treball és veritat que s'està posant més exigent, però és que no podem pensar que Espanya té que ser competitiva perquè tenim els nostres treballadors en una situació de frau de llei. És que el problema és això, que tenim un model econòmic que competís a base de retallar drets laborals als treballadors i a les treballadores. És que això és la barbaritat. No, és que la reforma... No ho sé, jo no he anat a la Fira d'Abril, però crec que han treballat les casetes, crec que han facturat, crec que s'han pagat salaris dignes als seus treballadors. No ho sé, crec que no s'ha acabat la Fira d'Abril com pareixia que alguns empresaris feien vore fa un mes i mig o 2 mesos.
Sobretot el que estàvem parlant de... Bueno, més enllà de la Fira d'Abril, on estàvem parlant d'eixe control sobre els fijos discontinus i demés, no se parla de... Ja no és la lletra xicoteta, és la lletra, no?, que parla d'esta reforma laboral, que és combatir la precarietat laboral. Combatir aquests contrats de 20 hores treballant-ne 60 o treballant-ne 80, més enllà de la Fira d'Abril. Parlem del camp.
Sí, el que passa que va eixir en lo de la Fira d'Abril, pareix que la cosa se va com posar un poc a...
Sí, però és que al final quan te pares a pensar en gelat, no?, i te'n vas a ta casa i fas una miqueta de reflexió, és el que estàvem parlant dels companys, de dir, ostres, és que un empresari se queixa de que no pot tenir un treballador 15 hores al dia treballant. En sèrio, sincerament... ja no saps, i aquesta mateixa frase ja ho diu tot.
Jo no m'imagino a ningú dels nostres empresaris de ceràmica dient això. Els nostres empresaris de la ceràmica complixen la llei i trauen rendiment a les seues empreses. Perquè no ha de poder ser això en tots els sectors? No ho arriba a comprendre.
N'hi ha que dignificar sobretot el treball. no? I parlem d'hostaleria, parlem d'agricultura, parlem de tots aquests serveis, sobretot del turisme, que no se parla, parlem de les Kellys mateixa, no? Tota la reivindicació que tenen eterna, de la...
Bueno, del problema contrat, que tenen. De tindre un contracte,
claro, simplement. Simplement volen tindre dret a tindre un salari digne i una vida digna, no?
També... per tornar a l'agricultura, no? Vam estar del costat del sector del camp quan va arribar una prohibició per decret de les cremes, però també és veritat que la reforma laboral va tindre una certa oposició per part d'algunes organitzacions agràries i d'algunes patronals que diuen que la inspecció del treball, les campanyes d'inspecció del treball per a les condicions laborals dels collidors anaven a acabar en la citricultura en el nostre país valencià, i jo, que com Xalmeta tinc competència en agricultura, he escoltat la versió contrària, que a mi van vingut empresaris del sector primari de la meva ciutat a dir-me que ja era hora de que l'administració fera algo per a combatre la competència deslleial que tenia gent collint taronges en unes condicions que estaven més enllà de la llei. El problema de la citricultura de veritat és la reforma laboral. De veritat, això li podem explicar a algú i se ho creurà, no? Són uns altres. Que com no podem resoldre els altres, o com no anem tan ràpid resolent els altres, no podem garantir els drets laborals en el nostre sector primari. A mi no me val aquest argument. A mi no me val aquest argument de que tenim que competir a preus a qualsevol màxim sense ningú tipus de control. Per a mi no és una justificació possible, perquè és el que deia Xalmeta, és que aleshores a lo millor el més competitiu és tindre un règim d'esclavitud en el nostre sector primari. Pues ens podem plantejar tornar a legalitzar l'esclavitud. Veritat que és una barbaritat? Veritat que és un argument que quan se porta a l'absurd queda molt clar? Pues és el mateix en la crítica a la reforma laboral.
Pues en aquestes paraules ens quedem del portaveu de l'Ajuntament de Castelló de Podem, Fernando Navarro. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
José Ramon Ventura Xalmeta, regidor de Vila-real, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
I Rafa Segarra, moltes gràcies per haver estat ací.
Moltes gràcies, bones festes.
Pauseta de publicitat i el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
En Marneu Construcciones son especialistas en reparaciones y refuerzos estructurales, expertos en cualquier tipo de impermeabilización o tratamientos de humedades. También en informes y ayudas sobre las viviendas, ya que disponen de departamento técnico. ¿Estás interesado en una reforma, rehabilitación o construcción nueva? Contacta con ellos a través del mail proyectos@marneuconstrucciones.com o llamando al 622-092 002. La vivienda de tus sueños en Marneu Construcciones.
Y ahora tenemos nosotros así en Vila-real, en les festes de Sant Pasqual, al president de la Diputació. Molt bon dia, president.
Bon dia. Jo és que quasi sóc Pasqual, també. Jo sóc no. José Pasqual.
Anava a llegir-li el nom complet. Vostè és José Pasqual Martí García.
Molt bé. Entonces, me toque per això i me toque també perquè jo sóc alcalde de Sueras. No n'hi ha que oblidar-ho,
claro,
mai.
Claro.
I saps que n'hi ha una relació molt gran en molta gent de Vila-real en el municipi de Sueras. Així que... I, a més, els amics i amigues que tenim així, és un plaer estar així acompanyant-vos en esta setmana de festes.
President, avui se publicava que celebraven l'arribada a Castelló d'Isos 100 milions d'euros de la Generalitat per acabar amb el dèficit de les places públiques en residències.
En residències... Bueno, el que va passar és que ahir va ser la vicepresidenta Mònica Oltra va presentar a Castelló el Plan Convivint. El Plan Convivint és un pla importantíssim de serveis socials d'ara fins al 2025 i cobreix tot el que és l'assistència sanitària. fonamentals són les residències, els centres de dia, els punts d'atenció, que si em permets voldria també de tindre'm en els punts d'atenció, que quasi tots, em pareix que en dia que un estaria en la Serrania en València, però tots els altres punts d'atenció estaran així a Castelló. Estan en Castelló perquè d'alguna manera se'ns han guanyat des de la Diputació. La Diputació al llarg d'estos anys, i just és dir-ho, també quan governava el president Moliner, uh-huh, va desenvolupar en els pobles el que eren les unitats, diguem, de respir. I això què era? Bueno, pues això era com unes hores al dia que les persones majors poden anar pues, per a exercitar la memòria, la convivència. Les persones d'allí de Sueras i quasi tots els pobles diuen l'escoleta, no?
Sí.
Com que anar a l'escoleta.
A passar-se-ho bé.
I han tingut un gran èxit en tota la província. Però calia organitzar, normativitzar, regular això, i ara es diem, no?, les unitats de serveis a l'autonomia personal, i a partir d'elles n'hi hauran centres de dia en ciutats més importants, però després en molts llocs n'hi hauran aquests punts d'atenció que, pensant en termes educatius, jo saps que vinc del món de l'educació,
claro,
és com l'institut, que de vegades té una extensió. Bueno, pues això serien extensions del centre de dia d'una altra ciutat major, i també es desenvoluparan. I conjuntament en això també tot el que suposa pues, l'atenció a la dona, no? Disfuncionals físics, etc. Un pla importantíssim, i en ell una de les qüestions és precisament les residències de majors, però unes residències que també va dir la vicepresidenta que volen tindre ixa convivència, potser per unitats, quasi com a pisos dins de les residències, perquè també saps que a partir de la pandèmia n'hi ha hagut molt de debat, no?, en tot al verdader sentit que tenen les residències, i la inversió serà important en Castelló capital i al llarg de tota la província, i això és efectivament el que va anunciar la vicepresidenta.
Diuen que serà fins al 2025, encara i tot que n'hi ha gent que no se refia massa. No sé si vostè ens dona fiabilitat.
Sí, 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 plena fiabilitat. Van a començar ja una que s'està esperant ja de molt de temps, que és la de Sant Mateu, uh-huh, que en l'interior fan també moltíssima, moltíssima falta. Saps què passa? Que això també ho va dir la vicepresidenta, i és una idea que jo repeteix molt. Les persones majors, mentre poden viure en sa casa, volen viure en sa casa. I mentre poden viure en el seu poble, volen viure en el seu poble. Entonces, i això ho té també en compte la conselleria, i per això és important tot el que te comentava abans, no?, d'aixes punts d'atenció, aixes unitats de respir, tota aixa atenció que des de la conselleria, des de la Diputació i des dels ajuntaments se dona serveis per a que, mentre puguen, les persones visquen en sa casa. Uh-huh. Per a mantenir la població també és important, perquè una persona major que per causes de dependència se'n té que baixar a la capital o se'n té que baixar a la família, al poble més gran, entonces això suposa que a la família puja menys al poble i el poble se deshabite. Per això és important que, mentre puguen, visquen en els serveis. Però, efectivament, hi ha un moment que la dependència du a que tinguin que estar en una residència. Per aquesta residència, en tots els pobles no podria haver una residència. I això moltes vegades us ho dic als alcaldes, també, que a tots els alcaldes els agradaria tindre en el nostre poble una residència. No pot ni haver una residència en tots els pobles, però sí que té que n'hi haure residències prop. És una cosa que va dir la consellera, que el pla Convivint Edu, que a menys de 30 minuts, qualsevol, puga tindre un centre d'atenció en alguna d'aquestes serveis socials. Uh-huh. Jo sí que confio.
Per lo que fa al pla 135, l'antic pla 135, és d'aquest programa de Castelló Avança, seria, formaria part també de tindre i fer inversions en aquests pobles menuts que vostè sempre ha abocat per allò, no?
Sí, efectivament. Era el que abans diem Pla 135, que enguany li donem una empenta, el direm endavant, i per un costat té el Castelló Avança, que és inversions. Ahir precisament traiem una nota perquè ja s'ha aprovat 240 obres que se duran a 340 obres.
És que si sentís a 100 i 100 municipis fora,
340 obres, disculpa, que formen part del pla d'inversions, un pla que és biennal. Això és important perquè de vegades els alcaldes es demanaven que el pla tinguera una continuïtat, perquè no se podia iniciar una obra que tinguera suficient entitat. Llavors, seran 15 milions enguany i 15 milions més l'any que ve, se plantegen obres, i això per un costat, això és inversió. Però després tenim també el fons de cooperació que dona la Generalitat i que nosaltres incrementem per a que també els ajuntaments tinguin despesa corrent. Als ajuntaments els arribarà enguany més despesa corrent que els ha arribat mai, perquè la despesa corrent agrada molt als ajuntaments. Saps per què? Perquè és incondicionada. I què vol dir això? Pues vol dir que l'ajuntament fa, des de la seva majoria d'edat, un principi fonamental de la nostra estratègia, des de l'autonomia municipal, des de la majoria d'edat, ell pot orientar aquests diners a els serveis, inclús a una obra, si volen, també, als serveis que es parega, i no té que, com no funciona com una subvenció, no té que després justificar l'obra o la inversió que faci.
Això ocorris perquè un, quan és alcalde, sap de lo que pateixen els alcaldes de vez en quan, no?
I si és alcalde d'un poble menudet, encara més.
Mire, la Diputació de Castelló, diuen, ens han publicat, se deia el jaciment arqueològic de Benicató a l'Ajuntament de Nules.
Esteu en l'actualitat més immediata, efectivament. Ahir al notari vam anar i vam cedir, l'Ajuntament ja havia comprat ell tots els solars del voltant, i efectivament nosaltres el que volem és recolzar als ajuntaments, i hem cedit el solar d'una villa romana, i pense que pot ser també important com a lloc de visita turística. Per a Nules.
El que ocorris és que a nosaltres, quan hem vist la notícia, jo recordo ja fa prou de temps que l'alcalde de Nules els acusava de tindre abandonat allò, que lo normal és que ho tinguera l'Ajuntament. Dic, li ho hauran donat per a que ho tinga més cuidadet.
Això esperem, no? Ja que se queixava, pues ara ho té ell. Ara li passem la pilota, no? Sí, jo crec que sí, perquè ell estava molt... Estava molt interessat, i així li passem pressió.
A més, dones compte que així no va de partit, sinó que va de bones propostes,
efectivament,
no?
Efectivament. Jo pensé que una idea fonamental de la institució provincial ha sigut que aquestes ajudes arriben en transparència, arriben en objectivitat, en criteris que són criteris per a tots, i a partir de d'eixa premissa és quan la Diputació pot ser una Diputació
que
com acabem de complir 200 anys, ara suposa que parlarem d'això, una Diputació que vol estar prop de la ciutadania i prop i que la ciutadania la senca com a pròpia.
Mire, jo, allò de predicar en l'exemple, val? Tenim el diputat d'internacionalització demanant el Comitè Europeu gestionar els fons europeus.
Ai.
Tenim que gestionar els fons europeus.
Ahir no, la setmana passada vam estar en la quinta conferència de presidents de Diputació de tota Espanya en València, i ixa continua sent la nostra reivindicació.
Però és el que vostè està fent així a la província, és dir, donant-li més gestió als ajuntaments, per lo tant, a nosaltres dir-se els fons, no?
Perquè seria realment una llàstima que aquesta quantitat ingent de diners que suposa el Next Generation, aquesta ajuda importantíssima dels fons de recuperació, transformació i resiliència, això arribar a grans empreses, que té que arribar a grans capitals, que té que arribar, però no arribar als pobles menuts. i per a que arribi a un poble menut la Diputació té que estar ahí, perquè un poble menut no té els tècnics i la capacitat ni econòmica ni de recursos humans necessària per fer tots aquests programes que ja saps que la Unió Europea ho fica fàcil i ho fica complicat, i ahí les diputacions tenen que jugar un paper central. Ahí estem implicats, ja veure si ho aconseguim.
Creu que no era més important aquesta pregunta dels fons europeus que també el dels 12 anys, però és que hem de dir lo que anem a demanar, president, perquè si no la gent se pensa que ens quedem en celebracions i prou.
Les celebracions també són importants, perquè nosaltres volem subratllar en els 200 aniversari una mala, uns prejuïcis que s'han tingut sobre les diputacions.
Claro.
Perquè el franquisme va ser molt llarg, després n'hi ha hagut de vegades abusos des de les diputacions, no? Com que clientelars, no? I nepotistes i més, i les diputacions, i per això estem ficant un accent especial en este aniversari, les diputacions tenen un origen liberal front a l'absolutisme, i això és important saber-ho, i les diputacions tenen un origen constitucional, és la Constitució de Cádiz, és el trienni liberal de Riego, i entonces diguem que de naixement, d'origen, no és que no tinguin res que amagar, és que tenen que ensenyar aquests orígens, i efectivament, però mirem el passat per guanyar el futur. Jo avui precisament en la premsa, no sé si m'hauràs llegit, però si no m'hauràs llegit, faré com umbral, perdona que venga aquí a hablar de mi libro, pues yo vengo a hablar de mi artículo. Bueno, pues eu comenté en un article avui de la premsa ixa redenció de les províncies. A partir de la revolució, que en el seu moment va suposar les províncies, la redenció de la província sent una institució que a mi m'agrada molt subratllar-ho, jo és que soc de filosofia, ja soc dels conceptes, m'agrada molt, no supramunicipal, sinó intermunicipal. No volem estar per damunt de... Jo si vaig a un poble, el primer és l'alcalde i després jo. Jo no vaig per damunt de ningú, al contrari, el primer és l'alcalde. I això és el que volem subratllar, no? I aquesta idea de que les diputacions poden jugar un paper important per vertebrar el territori, per apropar el poder al territori, perquè tot poder, vulguis o no, per tendència quasi natural, tendeix a centralitzar. Bueno, pues ahí estan les diputacions per a dir-li al govern d'Espanya, però per a dir-li també al govern de la Generalitat, així està Castelló, no? I tota aquesta línia penso que és important que estigui present en estos 200 aniversari. Per cert, la setmana que ve fem un congrés sobre l'origen i l'actualitat de les diputacions en la Diputació Provincial. Si voleu vindre
pues
per aquí,
estarem
esteu
de ben
invitats.
Segur. President José Pascual, que no se'ls olvidarà.
Pascual.
Moltes gràcies per
haver estat. Un bisavi que tenia que li dia Pascual i ma mare diu, pues a este xiquet li tenia que ficar Pascual.
Muy bien, pues ahí. Moltes gràcies per haver estat.
Moltes gràcies a vosaltres per la invitació.
Entrevista. Un home ha tingut una agarrada de bou així en Vila-real i està en pronòstic reservat. Ha sigut sobre les 12 menys quart del migdia, però fins que no sabíem ben bé què havia passat, no podien comunicar-lo. Ha sigut en una, bueno, en un d'estos tancaments, encierros, que se diu. Un home ha tingut una agarrada de bou. Pauseta de publicitat i el pròxim convidat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Torna a les festes de Vila-real el Beer Rock Fest, festival de rock i cervesa artesana a benefici de la investigació mèdica, amb l'últim que cierre com a cap de cartell. Segon divendres de festes, 20 de maig, amb entrada gratuïta, des de les 6:30 de la vesprada al pàrquing del carrer Jaume Roig. També via streaming al canal de Twitch Turbolover 1984.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Tornem a viure les festes de Sant Pasqual a Villarreal. Fins al diumenge 22 de maig, gaudeix dels més de 200 actes organitzats per la Junta de Festes i l'Ajuntament, amb col·laboració de la Comissió de Penyes. És l'hora de recuperar les nostres festes i de retrobar-nos per Sant Pasqual. Villarreal avança.
Ho farem molt rapidet. En un pròxim convidat, com bé els ha dit fa un momentet, ell és el vicepresident d'Espanya Suma, Pepe Merino. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Un nou partit que se presentarà a les pròximes eleccions, no és així, no?
Exactament. És un partit que naix en l'època de la pandèmia, en l'any 2020, i anem a presentar-nos a les eleccions municipals de l'any 2023.
Poblacions on se presenten?
Pues en aquelles en les quals els afiliats decidisquen fer-lo. En principi, aquí en la província de Castelló, pues, crec que hi haurà uns 4 o 5 poblacions on presentarem candidatura.
Coses que vostè, d'esta última actualitat, em diria, de lo que ha passat d'estos dies?
Podries concretar un poc més en quina, en
per
quina
exemple,
part?
Per exemple, estàvem parlant avui de que igual Mònica Oltra no cobrís prous puestos de... per gent de tercera edat. Una altra cosa que també els preocupa molt són les inspeccions de treball que la ministra Yolanda Díaz està portant-los.
Sí, bueno, en el cas de Mònica Oltra sí que voldria donar la meva opinió, que a més ja l'ha feta en Facebook, no? La nostra opinió és que la dimissió del conseller Marçà està provocada precisament per reemplaçar, nosaltres pensem, a Mònica Oltra, perquè Mònica Oltra en aquest moment en portes, no?, una imputació prou forta, de moment,
en cas
té que decidir, per supost, té que decidir, té que decidir en portes, no dic que se decina, i que per tant, bueno, pues que està, diríem, en este moment, diríem, compromís, està buscant una altra persona que tinga un altre perfil i que, a més, hagi sigut, diríem, acceptat per les bases, no? En aquest cas podria ser, diríem, Ixan Marçà. Con lo cual, diríem, jo penso que la dimissió d'Ixan Marçà va ser per preparar-se un poc el relevo de Mònica Oltra. Ixa és la meva opinió. Però que no ho té fàcil, Ixan Marçà, eh? Perquè encara té ahí, diríem, la exalcaldessa de Sueca i Ignasi García, de Ciutat de Castelló, que realment també opten a aquesta possible situació. Per tant, que no ho té fàcil.
Vostè creu que Espanya Suma té moltes coses a sumar, no?
Sí, ahí tenim el nostre diríem, apellido, no? És el Suma, no? És un partit que està obert a unificar, a sumar a totes aquelles voluntats que no busquen fonamentalment en el benestar, diríem, en l'estat de benestar de les persones. Tot allò que augmenta la qualitat de vida de les persones, això, diríem, seria un poc l'objectiu fonamental, no? És molt difícil dir que en aquest moment que Espanya Suma que és un partit de les persones. Bueno, un partit, diríem, que el que busca fonamentalment és cercania i proximitat i participació. Però per això requereix que les persones s'impliquen en aquesta situació, en ells siguin els propis agents de les seues pròpies, diríem, solucions, no? Que ells aporten.
Pues Pepe Merino, nosaltres l'emplacem a que vinga quan vulga, avui ja sap on tenim això de ple de gent.
Sí, està clar.
A que vagi contant-nos totes aquelles propostes que té per a que Espanya sume.
Sí, sí, no, evidentment estaré encantat de vindre a exposar cada una de les nostres propostes i els nostres projectes per a espaldes. Evidentment, nosaltres també ens presentarem a les eleccions municipals perquè si tenim el respaldo, diríem, dels nostres veïns, entonces intentarem, diríem, a tres, diríem, instàncies, aunque és un partit a nivell estatal, però que anem, diríem, al 23 solament a presentar-nos a les eleccions municipals.
Moltes gràcies i bon dia.
Vale, gràcies, Susana.
Estás a la 92.2 FM.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Va, on quedem.
On anem a quedar, on sempre,
a la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Con la M, empresa de alquiler de vehículos donde alquilar una furgoneta por horas.
Malco Rentacar.
Correcto. También con la M, empresa de alquiler de vehículos con furgonetas de carga y frigoríficas de cualquier tamaño.
Malco Rentacar.
Correcto también. Contiene la C, empresa de alquiler flexible de vehículos donde alquilar un coche por días, semanas, meses o años.
Malco Rentacar.
Y por último, ser cliente de esta empresa y olvidarte de gestionar tu flota.
Malconizarse.
Correcto. ¿Y a qué esperas? Ven a Malco Rentacar y malconízate. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón y Villarreal.
Dos convidats en el mateix càrrec i diferents poblacions. Tenim el president del Partit Popular de Nules, molt bon dia.
Bon dia.
I el president del Partit Popular de Borriana, el president local, molt bon dia.
Molt bon dia, bon dia.
Fijeu-vos, Nules avui està d'actualitat. Li acabé de preguntar al president.
Ho sé.
A més, ho tenia així prescrit precisament per preguntar-li. I li he preguntat si finalment li han donat el que és aquest jaciment a l'alcalde, o sigui, a la població de Nules, no a l'alcalde, perquè l'alcalde deia que el tenia la Diputació molt abandonat.
Correcte. Bueno, al final, jo també ha parlat amb el president de la Diputació, ara quan l'ha vist li ha dit molt bé, ahir va estar en l'alcalde i quants diners mos ha donat? Ai, home, el jaciment. No, i quants diners? Bé, clar, això requereix d'un manteniment, requereix d'una posa en valor, si mos queixem de que no hi havia un manteniment adequat, val? Pues, a part de donar l'escriptura, quants diners ha donat? Cap perra. I a més, i això no m'ha donat temps perquè ja se n'ha anat a prendre alguna cosa, però, i a més jo dic, I el mosaic que es va traure en els anys 60 d'eixe jaciment del Benicató, que està al Museu de Castelló, això quan ve a Nules? Perquè, clar, nosaltres volem que el patrimoni de Nules estiga a Nules, ben conservat, però que estiga tot el patrimoni. Per tant, eixa serà la següent de les qüestions. Quan
mire,
torna tot?
Pues fijes que vostè m'ha sentit que jo li he preguntat?
No.
Bueno, pues ell m'ha dit... Claro, jo dic, vostè li ho ha donat perquè ho ha reclamat? Diu, sí, jo li dic, ja és la pilota.
Correcte. Així no és? Com ha funcionat això? Que és algo que nosaltres en el pleno, els nostres regidors, ja van exigir. És a dir, això ve junta algun tipus de subvenció, algun tipus de manteniment, la Diputació ens ajudarà, la Generalitat, algun conveni, marc entre Generalitat, Diputació i Ajuntament per a aquesta infraestructura. No. I els terrenys que hi ha alrededor on es pot seguir excavant i traent, perquè pareix ser que aquest jaciment és l'inici d'algo molt més gran, no. Ah, fenomenal. Alcalde content? I se pensa que tots contents. No, senyor alcalde. No, senyor president de la Diputació. Els nulers ho volem tot.
Clar, sap què passa? Que vostè, com si ha governat, vostè ha estat governant i sap que no només és que te donen alguna cosa, sinó que, a més, te donen també un pressupost. Perquè no oblidem que això és patrimoni de la humanitat.
Correcte.
És dir, n'hi ha una quantitat de diners que se tenen que tindre per a mantenir això. Però bueno, l'alcalde havia eixit en el vitaminado i tal, perquè bueno, ha fet té un logro.
Sí, bueno, al final és el plenari el que ho va sol·licitar a instàncies de l'Ajuntament, bueno, que és un inici bo, però entenem, i des del Partit Popular així no ho van dir els regidors, això té que anar aparellat, però no en això, en tot. És a dir, qualsevol infraestructura, siga arqueològica, siga esportiva, siga educativa, que repercutís en un municipi, té que anar junt un tema econòmic, si no es mal anem.
Si mos anem a Borriana, com se porta la Diputació de Borriana? Perquè, ojo, no obstant i tot, i que són del mateix color, l'alcaldessa els critica prou, eh?
Sí, la veritat és que la Diputació mos té una miqueta abandonats en quant a, sobretot, diners, que és el que al final reclamem tots. sí que hi ha un pla, pues això, per arreglar carrers, i, però sempre tenim que anar demanant. El tema, per exemple, dels mosquits, ens van deixar a banda.
Bueno, bueno.
Que això va ser, vamos, una locura. Tenien encès en flama a tot l'Ajuntament.
És que no n'hi ha, no n'hi ha, en Burriana, mosquits.
No n'hi ha, no en tenim, no en tenim. Soles passen de nules, passen directament a Benicàssim, a Castelló.
Però fiques com l'alcaldessa és capaç, en aquest moment, de dir, me dona igual que siguem del mateix partit, jo tracto per al meu poble, i han de reconèixer que ahir va estar encertada, eh?
Bueno, no va tindre més remei. En comissions ho van comentar i ells també se feien creus que tenen que dir. Si tenen tota la població encesa en flama, mai més, perquè si passen, els mosquits desapareixen de Nules, Nules té la seva marjal també, Burriana compartís marjant el Nules, també tenim la zona marítima i també tenim el Clot de la Mare de Déu, tenim molt també zones d'humedals i mos han deixat totalment abandonats. I per lo tant, si l'alcaldessa se ficava vamos, al costat de la Diputació, bueno, no podrien haver entrat en el poble, perquè també ja ho patim, i ho patim tots. Per tant, jo penso que pues, ha fet lo correcte, que és defendre els veïns de Burriana, però perquè no tenia més remei. De fet, en seguida, al dia següent, se va aprovar que passaren camionetes, que això va pagar durant dos dies la Diputació, i bueno, va començar a aplaudir de la ràpida intervenció i la magnífica, i bueno, va ficar en valor, no? Com si mos haguera solucionat tots els mosquits durant tot l'estiu. Per tant, sí, però després, a la mínima, no sigui cosa que s'enfaden.
El litoral, els dos estan afectats.
D'una manera increïble. Cada vegada, en pocs anys, estem veient que la regressió és increïble. Des de fa 10 anys, més o menys, són quasi 20 metres de regressió. Ho patís Burriana, ho patís Nules, i no s'està fent res. Moltes vegades anem en algun complex, a lo millor, a demanar a Madrid, a costes, i mos ningunegen totalment. I som una de les costes pitjor tractades de tot, jo te diria, de tota Espanya, perquè...
Però té solució. Esperen que si de veritat algun dia els atenguen com toca?
La solució és la inversió, i la solució és que ens prenen en sèrio, i la solució és que nosaltres apostem per el turisme i per el litoral, i tenim Next Generation, tenim aposta per deports nàutics, però clar, si ens tallen les ales en aquest aspecte, quin futur tenim?
I després, Àlex, i perdona sí, que te talli i t'isca el pas, jo penso que ja està bé de parlar d'anar units en aquest tema. És mentira, perquè hi ha partits que no han volgut anar units. Partit Popular, a través del nostre senador Vicent Martínez i Salomé Prades i Alberto Fabla, dels tres senadors que tenim a Madrid, varen presentar fa un mes aproximadament una modificació de la llei de costes per a incloure els nuclis tradicionals i per a que això tinguera una protecció específica, i el PSOE va votar que no. És més, va fer que el PNV també votara que no, va manejar el que és aquella política a nivell nacional. Per tant, quina és la solució que aporta el govern d'Espanya? No ens oblidem que és el que té les competències. Pues això és el que m'agradaria a mi saber. Per tant, està molt bé el discurs de vamos juntos. De fet, el Partit Popular, de Nules en aquest cas, sempre ha volgut anar unit en el resto de partits, perquè entenem que és una situació de poble i que hem d'anar junts, però, claro, si el resto, a l'hora de la veritat, no alça la mà i no vota per una millora, per una modificació, que al final repercutisca en inversions, com va dir el meu company Àlex Clausell, per a Nules, per a Burriana... Al final és un pla i un estudi real de quina és l'acció que fa falta a tota la costa de Castelló. És que no és Nules i Burriana, és que són tots.
L'altre dia l'alcalde de Vila-real parlava de que no n'hi ha una visió de futur per a les ciutats. És a dir, tindrien que tindre més sinergies i crear ciutats més potencialment pròsperes. No sé si vostès ho compartissin.
Això passa també en el tema dels mosquits. Nosaltres ahir vàrem estar en Castelló en una reunió en el partit, perquè nosaltres, pues, independentment de les reunions que fem a nivell local, pues, intentem fer sinergies a nivell provincial, claro, entre nosaltres. No? I, a més, pues, mos nutrim. Àlex mos conta unes coses que passen a Burriana i altres que passen a Nules. Bueno, i una de les queixes era, però si n'hi ha que fer un tractament i en Nules de l'Ajuntament ha destinat tal, és que els mosquits no entenen de territoris. Per tant, hi ha que fer d'un tema conjunt. Per això és tan important la Diputació, que és Ajuntamiento de Ayuntamientos, i per això el Partit Popular, quan va deixar la Diputació, destinava 1 milió d'euros a la lluita contra els mosquits. I ara crec recordar que ens van dir que eren 90.000 euros.
80.000, 90.000 euros.
Per tant, la diferència és abismal. N'hi hauran dos vols en helicòpter i punto. S'ha canviat de l'empresa que ho estava gestionant estos anys perquè ha hagut també una sèrie de discrepàncies personals. Per tant, al final, quins són els afectats? Els ciutadans. I n'hi ha que dir-ho perquè la gent sàpia i d'ací un any entenga què és el millor per a ells.
Respecte a això, dos apunts. Uno, conselleria destina entre 600 i 900 euros per població per a combatre la plaga de mosquits.
A l'any.
Imagineu-vos l'interès que té conselleria en solucionar aquest problema. Com sempre, com antes diem, no? La pilota sempre en la teulada del de davant, no en la meua. I en este cas, com bé diem, és una qüestió no de població, sinó de municipalisme, de diputació i sobretot també de conselleria.
Salut pública.
Salut pública, exactament.
José Vicente Atzuara, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Sap que tinc una cua enorme.
Sí.
I Alejandro Clausell, de Burriana, moltes gràcies per haver
vingut. Moltes gràcies i bones festes.
Gràcies.
Bones festes. Per convidar-nos. Gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 6 de juny, de 5 a 8. Recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem!
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
I ara, com no, també així tenim nosaltres a Irene Herrero. Ella és regidora de Vox i portaveu en l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia, Irene.
Bon dia, Susana.
Per fi parlem de Vila-real. Com van les festes?
Per fi parlem de Vila-real en festes, que és important, eh? Vila-real en festes després de 2 anys. La veritat és que molt bé, estic encantada. Tinc que dir que són les meues primeres festes com a regidora.
Vaja.
Perquè encara que entraran el 2019, tots sabem el que ha passat. Mm. I fins ara jo no havia pogut disfrutar unes festes com a regidora. I la veritat és que molt bé, estic molt contenta, estic molt orgullosa de poder acudir a tots els actes i poder veure-ho tot i viure-ho tot conforme ho estic vivint enguany i que seguisquen així.
Clar, jo li diria a vostè, crítiques i alabances, no?, de l'equip de govern, de com ha organitzat les festes.
Bé, més que de l'equip de govern, jo alabaria la feina que ha fet l'agrupació. Han estat currant, han estat molt de temps, pobres, 2 anys esperant aquestes festes, i la veritat és que per ara jo no tinc cap queixa de la feina que
han fet. Se refereix a la Junta de Festes, no?
La Junta de Festes i la Comissió de Penyes. Uh-huh. Els dos,
la Comissió sabem, de Pou.
Sí, sabem que tots van de la mà, i la veritat és que jo, avui per avui, en mitjan festes, estem ara en la meitat, en el meridià, jo estic contenta, veig que porten una bona organització.
Civisme. Veu per les carrers, civisme.
Jo el que he vist, poca queixa tinc, sí que és veritat que algun grupet se desmadra, però jo crec que és lo normal en festes, que no és res excessiu.
Hasta la fecha, l'acte que més li ha agradat?
Jo vaig viure molt l'ofrena a Sant Pasqual. No l'havia viscuda mai com a regidora i la veritat és que me va agradar molt, i la professor d'ahir. La professor, és que per mi Sant Pasqual és Sant Pasqual, és el meu patró.
És dir, vostè si, per a vostè si n'hi ha raó d'aquestes festes, és dir, són les festes del patró.
Són les festes del patró i tots els ciutadans de Vila-real, jo crec que tots sense distinció, Sant Pasqual és el nostre guia i és el que està ahí i és el que ens identifica a tots.
Imagines que vostè des un any i mig és alcaldessa de la ciutat de Vila-real. Què li sumaria a aquestes festes que ha trobat a faltar?
Home, jo trobaré a faltar després de 2 anys, no estic trobant a faltar res. Sols en les festes que estan organitzades, per mi és prou. Sí que és veritat que n'hi ha menys actes, però a poc a poc acabarem tenint el 100% de lo que n'hi havia programat antes de la pandèmia. Per tant, ara en aquest moment jo no afegiria res, crec que són justes les festes que hi ha.
Pues moltes gràcies per haver estat així i haver vingut a visitar-nos. Espero que torni a vindre.
Per suposta, sí, estarem.
Acompanyeta, que avui és que l'han deixat molt a soletes, però vaja, la pròxima vegada més acompanyeta, no?
Sí, a veure, és que el problema és que de Villarreal, de si en Villarreal estic jo allà avant i el resto de poblacions estan treballant, però el pròxim dia vindrem més, segur que sí.
I Irene Herrero, regidora de Vox per Villarreal, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Pauseta de publicitat i el pròxim convidat.
Estás a la 92.2 FM.
Tienda Orange Carrefour Villarreal celebra las fiestas de San Pascual. En Villarreal tenemos mucho que celebrar, por eso si contratas con nosotros un smartphone 5G en la tienda Orange Carrefour Villarreal, ganas un vale de 50 euros para gastar en nuestra tienda. Además, solo por venir a informarte te regalamos una bolsa de playa y si contratas, entras en el sorteo de una camiseta del Villarreal Club de Fútbol.
Si la vida es fútbol, el fútbol está en Orange Televisión.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Villarreal. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra postventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Villarreal, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
I ara tenim a nosaltres a Laia Trujillo. Ella és coordinadora dels cursos que van a fer-se en el Carles Salvador d'Acció Cultural. És així, no?
Així és. Hola.
Ens agradaria molt que ens contara de què van aquests cursos.
Els cursos del Carles Salvador són els cursos que preparen els nivells de València, els certificats de València. Tenen una tradició de fa molts anys a València i venim així per llançar per primera vegada a Villarreal els cursos de València.
És dir, ara podran estudiar així en la població de Villarreal?
Correcte, comptem amb un local a la ciutat de Villarreal i llançarem per primera vegada un curs intensiu per a preparar la prova del 15 d'octubre de la Junta Qualificadora.
Val. Quan parlem del curs intensiu i de que tindrem així ubicat, diguem, per exemple, fetges...
Correcte, sí. Llançarem el curs. Serà del 12 de setembre al 19 d'octubre. És un curs de 55 hores presencial. I les classes són de vesprada, d'acord? No està oberta la matrícula, venim allà a fer un poc l'anunci que al mes de juny obrim la matrícula. Tota la informació està al web centrecarlesalvador.org.
La matrícula s'obrirà el mes de juny.
Correcte.
I se podrà fer, lògicament tindrem la informació per a que se puguin inscriure.
Correcte.
De forma online.
Correcte.
Quants alumnes, quantes places hi ha?
Sí, els cursos del Carles Salvador es caracteritzen per fer grups reduïts, per tant,
grups reduïts
d'unes 10 persones, d'acord? I llançarem aquest grupet primer, un grupet de CU de vesprada. I segons la demanda, potser obrim per a C2.
Serà de CU i serà el curs per de vesprada. Sí. Quina hora?
Ja sabem... No hem tancat l'horari. Perquè no es tancarà tancat, perquè hem de parlar amb la professora, que és de Castelló, i, però més o menys solem començar sobre les 5, 5 i mitja de la vesprada.
Què ens demanen en la Comunitat Valenciana per a poder accedir al treball? És dir, estem parlant d'un C1, d'un C2...
Depèn de quin gremi estem parlant. El gremi de l'ensenyament, mitjans de comunicació i també d'altres, ja comencen a demanar el certificat de C1.
C1.
Exacte. És el més demandat, la veritat, en el món de l'ensenyament, perquè és un requisit per a poder treballar en aquest...
En un curs de 55 hores... Tenim el temps suficient com per anar preparades els exàmens. No?
Correcte, el Carles Salvador té tanta experiència que amb 55 hores el professorat està preparat amb el nostre material per a treballar totes les competències lingüístiques, oral, escrit, comprensió oral, comprensió escrita, i tot per a donar a l'alumnat tots els recursos possibles, no? per a poder anar a la prova sense problemes i amb comoditat. Després sí que és cert que cada alumne té unes necessitats pròpies, perquè la capacitat comunicativa i lingüística, cada alumne té un nivell diferent, i això és l'atenció personalitzada, no? Una de les altres coses que ens caracteritza al Carles Salvador.
I si parlem d'un C2, qui són la gent que el necessita i que no té ni idea que deva necessitar-lo?
El C2 sol ser més per puntuació, és a dir, per a l'hora de presentar-te a unes oposicions, a l'hora de o també demanar trasllats, concurs de trasllats, te dona punts el C2, però ara no és requisit, el requisit és el seu en l'ensenyament.
Clar, però el que em referia jo és si hi ha molta diferència o si per la que el que ens dona val la pena tindre i ser C2.
Sí, per a que entengués, els nivells C1 i C2 van dirigint a persones que ja tenen un nivell de valencià i el que estan fent és perfeccionant-los. Serien o acabarien sent amb un C2 experts, d'acord? A l'hora de parlar i escriure, a l'hora de comunicar-se en valencià. El B1-B2, el que estem parlant, és gent que comença, que ja sap comunicar-se amb errades, potser problemes o alguna equivocació, però que té una capacitat de comunicar-se bona. No anem a dir normal, sinó bona. C1 i C2 és perfeccionament.
Val, i els nostres xiquets com eixen abans d'entrar a la universitat? Quin nivell trauen?
Quan acaben quart d'ESO, sí, tenen convalidat el B1. Tots els que hem estudiat al sistema educatiu del País Valencià, ixim amb un B1, d'acord? L'antic elemental, d'acord? Que és conegut. Després del B2, que no existia abans, d'acord? En aquest és el pas que un alumne pot fer des d'aquell nivell que tenia a l'institut fins poder obtindre el C1. El B2 seria aquest impàs, d'acord? I el que fa és assolir aquestes bases molt bones, bases comunicatives, per a poder fer aquest curs de C1 i tindre totalment...
I optar a estos
exacte,
treballs.
I tindre més facilitat. Clar. Perquè t'has fet una molt bona base. El C1, insistís, és experimentat. No és fàcil. Depèn de la capacitat comunicativa i també de quantes llengües parla ja l'alumne, això fa molt. Si venen parlant ja italià, francès o fins i tot anglès, tenen uns recursos i unes estratègies molt bones per anar avançant.
Pues, Laia, crec que hem dit les coses prou clares. No obstant, com me faran més preguntes, jo encara que siga per telèfon aniré preguntant-li a vostè.
Sí.
Que és el que, per exemple, l'hora, tornarem a recordar el lloc i tot això.
Molt bé, sí.
Pues Laia Trujillo, coordinadora dels cursos d'acció cultural del Carles Salvador. Moltes gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies per haver-nos convidat. Gràcies.
Pauseta de publicitat i pel pròxim convidat.
Estàs a la 92.2 FM. Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Imprenta Llorenç està d'aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels 17 de Villarreal.
Llegan las fiestas y con ellas nuestra tradicional Noche de la Chulla. En Carnicería Juan Bou encontrarás el cordero a cuartos o a medios a tan solo 12,90 el kilo. Además, prueba nuestras deliciosas longanizas caseras y no te olvides de nuestro servicio a domicilio.
Haz tus encargos en Carnicería Juan Bou, calle Pietat 52 de Villarreal o al 964-520271.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
I ara sí, en la bodegueta de Ràdio Vila-real tenim el president de Pronostrum, David Martí. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I torna a visitar-nos Quico Alhambra, ell és el vicepresident de Pronostrum. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també nosaltres està un nou convidat, que és Francisco Miguel Melgar. Buenos días. David, sabem que Quico ve de Castelló i Francisco...
Francisco ve de Córdoba, però fa 23 anys que està en Castelló. Però bueno, per dir-ho bé, ell, lo que és Quico, ell és el president de l'executiva de Castelló, del partit. I després està, a dia d'avui serà vicepresident, serà, bueno, serà no, és Francisco actualment.
Sí.
Però ell és de Córdoba i fa 23 anys que està en Castelló i li pedirà una mà a Quico Alhambra en Castelló.
David, has estat en festes, has vist les festes de Sant Pasqual. Crítiques i alabances?
Crítiques... Bueno, pues l'únic que veig és que el que és el catàleg de festes, jo a dia d'avui no he volgut anar a ningú concert perquè el que he vist és que són tot concerts que estan fora de lloc, perquè no se nota en la llista que no n'hi ha diners, que se nota que tot lo que són els pressupostos.
Però vostè era partidària de gastar-se diners en festes, sent que hi ha coses a lo millor que són més precises.
Sí, n'hi ha coses més precises, però fins a dia d'avui jo considero que sí, perquè fa dos anys ja molt rotllos que la gent no les ha fetes i aquestes festes, diem, com n'hi ha molta gent que ho ha catalogat com el divendres primer de festes de les, o sea, després de les de lo que són la pandèmia. Entonces diem que aquestes festes la agarra molta gent en moltes ganes. Que se poden gastar menys diners, sí, bueno, però l'alcalde lo que són els concerts no ho ha retirat perquè n'és que hagués reduir, és perquè no té diners, perquè com està no fa més que demanar préstamos, pues entonces lo que son los concerts, pues diguen que es lo que n'hi ha. No ha pogut portar res millor.
Però si vostè haver estat en el seu lloc i haver dit no tinc massa diners, vaig a fer unes festes més lleugeretes, perquè els diners necessitem per unes altres coses, no?
Sí, és com tot. Bueno, també diguem que lo que són el tema del... Això del vi actual, uh-huh, o no actual,
sí.
Diguem que això també han tirat per ahí. I això que han fet ahir, per exemple, en les Lluïsos, això diguem que no...
Sí, ahir el que hi ha és Lluïsos, que vostè diu que han fet, que expliqueu, perquè els oients no ho
sí,
veuen.
Sí, que me referís que això no se pot tampoc dir que és una, són carpes de vi. O sigui, és algo que han ficat ahir pa passar i ja està, res més.
Considera que no està a l'altura d'esta
no,
ciutat?
No, jo crec que no està a l'altura d'esta ciutat, però ja va passar, per exemple, ja va passar en Castelló, qui ho sap, ja va passar en Castelló, i ha tornat a passar així, però sense els mateixos problemes.
En aquest cas, Quico, fue lo mismo que ocurrió en Castellón, bueno, ha visto las mismas carencias.
Bueno, ya os podéis dar por agradecidos porque Castellón fue cero. El tema de carpas, mesón del vino, mesón de la tapa de la cerveza, todo lo que era competencia municipal, el ayuntamiento se lavó las manos, o sea, en pleno COVID, así como en otras provincias, en Fallas, que fue una semana antes, sí que se produjeron eventos licitados o patrocinados por el ayuntamiento, como carpas y tal. Castellón se lavaron las manos directamente, se cargaron todo ese sector de negocios, lo cargaron. ¿Por qué? Pues por eximir responsabilidades, quizás.
No sé. Francisco Miguel, ¿usted cómo ha visto las fiestas aquí en Villarreal? ¿Le ha dado tiempo de ver algo?
No mucho, pero coincido con mis compañeros. Y sí que entiendo que, dado que ha habido un periodo de suspensión de todo tipo de actos al público en general, Pues sí que coincido en que efectivamente debería de haberse quizá pues dado un empeño más en el tema de fiestas, de no solo de esta localidad, sino en general.
Por lo tanto, ¿están ustedes de acuerdo que hubieran hecho más de lo que se ha hecho teniendo dificultades económicas?
Sí, estamos de acuerdo. Yo y el después lo que son para avances, para decir alguna avanza, lo bo es que lo único bo que he visto es que desde fa dos años, que desde el divendres va esperar un par de bufés importantes. Entonces, para lo que son las festes del poble, para recordarles, así les peñes va a ser prou importante en ese sentido. Es la única alabanza que yo veo ya estar a nivel de les festes. Pero lo demás ho veig prou de carencia.
Pues bueno, en esta reflexión que han fet de les festes, el partit Pro Nostrum ho deixem així, perquè tenim cua. Sí. I el pròxim dia que vostès vinguin, passin i es conten com van les coses.
Vale, moltes gràcies. Pues no res. Donar-li un saludo a Serralbo, que així avui en la botegueta és el primer dia que me saluda. No res, moltes gràcies.
Pausa de publicitat i el pròxim convidat.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Per cuidar el nostre entorn, per ajudar a separar millor els residus, per aconseguir espais més nets i saludables, les alqueries canvia la recollida de residus i aposta pel porta a porta. Les educadores ambientals estan recorrent el poble per informar a les veïnes i veïns de les característiques d'este nou sistema, amb visites a les cases, parades informatives al carrer i xerrades per a tota la ciutadania. Per a més informació, consulteu les xarxes o la web de l'Ajuntament de les Alqueries. Aporta la teua part al repte. Millorem les Alqueries. Regidoria de Medi Ambient. Ajuntament de les Alqueries.
I ara tenim nosaltres a Alejandro Moreno. Ell és, com no, de Podem. Buenos días, Alejandro.
Bon dia, buenos días.
Fíjese, por si la gente bueno, pensaba que usted ya no tenía ningún cargo dentro del partido. Pues sí, es el portavoz de Podem Villarreal. Usted fue concejal en el tiempo en el que...
Del cuatripartito.
Sí, en el tiempo en el que a esto se le llamaba el pueblo galo, ¿no?
Sí, era la aldea gala, estábamos...
¿En coalición?
Sí, en coalición, y en ese momento éramos de los pocos pueblos que habíamos presentado una alternativa al Partido Popular, que en toda la provincia básicamente estaba en la Diputación, estaba en todas partes.
Que eso dio pie a que luego se creara el Botánic, a que a nivel nacional haya también una cantidad de partidos que votan cada ley y que se debate, porque claro, estábamos muy acostumbrados que solamente fuera un partido el que gobernara.
Sí, era aquello de las mayorías absolutas, que yo por lo menos desde que planteábamos nosotros que las mayorías absolutas nunca eran buenas, ¿no? Para nada, ni mayorías absolutas de la derecha, ni mayorías absolutas de la otra derecha de la izquierda, ¿no? Yo creo que la diversidad de la sociedad se ve reflejada en la diversidad de partidos que hay y existen. Y tiene que haber un acuerdo en aquella unidad, ¿no? Sobre todo una unidad que tenga que ver con qué acciones podemos hacer que beneficien a todo el mundo, ¿no? que sea buena para los intereses de toda la gente.
Están todos representados. Mire, pues ahora, claro, en Villarreal se ha revertido la situación. Ahora hay una mayoría absoluta del Partido Socialista. Está Podemos gobernando, no, está Unidas Podemos gobernando con el Partido Socialista, con lo cual yo tengo la sensación de que la gente en la calle me dice que se está desluciendo.
Sí, siempre es el riesgo que se corre, ¿no? La parte, cuando ganó el Partido Socialista, nosotros cuando hicimos la campaña como Unidas Podemos, Esquerra Unida, Confluencias por Villarreal, planteábamos eso, que había que acabar con esas mayorías absolutas que ya tenía el PSOE desde la anterior legislatura. Tenía mayoría absoluta, gobernaba con Compromís y volvió a tener mayoría absoluta, que de hecho la bandera del alcalde era que la estabilidad, ¿no?, que tenía el pueblo con su mayoría absoluta. Y yo creo que si la gente hubiera optado por otras alternativas, esta mayoría absoluta se hubiera roto y al mismo tiempo se hubiera obligado a hacer más caso de las cosas que nosotros proponemos y planteamos, ¿no? Porque hemos hecho varias propuestas. Yo supongo que Chalmeta ha venido y ha estado hablando de todas las propuestas que se han hecho a lo largo de estos 3 años que se llevan, y muy pocas propuestas se han tirado adelante.
Fíjese,
¿no?,
que en el gobierno a nivel nacional ocurre lo mismo, y sin embargo Yolanda Díaz, la vicepresidenta, cada día está brillando más.
Sí,
al menos porque, para bien o para mal, se habla de las decisiones que toma.
Sí, porque son son ministerios, ¿vale?, que tienen una cierta importancia. Aquí en Villarreal, por ejemplo, el tema este de agricultura, uh-huh, es un ministerio, es una regiduría muy importante, ¿no? Porque estamos en un municipio que se caracteriza históricamente por ser un municipio agrícola.
Bueno, hace dos
y además
meses
industrial.
Se hizo el plan de quemas, que fue muy criticado, y sin embargo ahora ha hecho falta para poder abordar esta nueva ley que ha entrado en vigor y no tener problemas a la hora de tener las quemas. Es decir, también fue polémico lo que en ese momento aquí en el Ayuntamiento de Villarreal se llevó a cabo, que era el plan de quemas.
Sí. Y es a lo que me quiero referir es que se tiene una consellería, una regiduría importante, porque es parte del, digamos, es simbólica para la gente de Villarreal, pero no se tienen recursos. O sea, el presupuesto que tiene la Concejalía de Agricultura es mínimo.
Pero usted sabe que en un ayuntamiento cada concejalía tiene su presupuesto.
Sí.
¿Se la han reducido en exceso o es la que le tocaba?
Es la que siempre ha tenido, porque nunca han tenido un presupuesto importante en el tema de agricultura. Y la problemática viene cuando se tiene una herencia económica a nivel municipal, a pesar de que el Partido Popular diga que es un mantra que se tiene del gobierno del Partido Socialista de hace años, pero en realidad el Villarreal está endeudado. Villarreal tiene que pagar todas aquellas sentencias urbanísticas que van apareciendo y muchas que faltan por aparecer.
¿Usted ve que las fiestas son fiestas recortadas? Es decir, ¿ve que se da cuenta de que no hay dinero en la población con estas fiestas?
Pues yo creo que no nos engaña un poco, porque la gente está en la calle, la gente está disfrutando, la gente está de fiestas. O sea, después de 2 años de no estar de fiestas así como era tradición, la gente la ves en la calle y está. Otra cosa es los resultados económicos, ¿no? A la hora de qué es lo que está económicamente, cómo está repercutiendo la actividad de las fiestas a los diferentes comercios, ¿no? Yo creo que está repercutiendo bastante bien, porque la gente tiene ganas de fiesta y está en la calle. Entonces, esto lo vemos a diario. O sea, cuando decimos, bueno, sí, han subido los precios, los salarios están justos, No hay una equiparación salarial a cómo ha subido el IPC, o cómo sube el IPC todos los años, ¿no? Entonces, pero eso es constante todos los años. Y yo creo que las fiestas ahora, yo no podría decir que la gente no está saliendo, no está consumiendo, sino todo lo contrario, ¿no?
Alejandro Moreno, portavoz de Podem Vilarreal, muchas gracias por haber venido y haber hablado, que ya hacía días que no lo veíamos.
Sí, gracias a ti, Susana, por haberme recordado que estaban las fiestas y que podía acudir a estos micrófonos y hablar, aunque sea un poco, ¿no?, de esto. Lamentablemente, pues mi actividad pues ya me deja menos tiempo durante las horas de radio, pero bueno, hacemos un esfuerzo.
Gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Pausa de publicidad y el próximo invitado.
Estás a la 92.2 FM.
Tornem a viure les festes de Sant Pasqual a Vila-real. Fins al diumenge 22 de maig, gaudeix dels més de 200 actes organitzats per la Junta de Festes i l'Ajuntament, amb col·laboració de la Comissió de Penyes. És l'hora de recuperar les nostres festes i de retrobar-nos per Sant Pasqual. Vila-real avança.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
En la nostra bodegueta, casi en la recta final, i està Ciudadanos, que bé visitamos. Tenim a l'alcaldessa d'Oropesa, Araceli de Moya.
Hola.
A la vicealcaldessa de Benicàssim, Cristina Fernández. I al regidor de Vila-real i també diputat, com no, igual que Cristina Fernández, de la Diputació de Castelló, diputat provincial. Bon dia als tres.
Bon dia, Susana.
Buenos días.
Cal dir que han vingut corrents.
Pues sí.
Sí, sí.
Es que... Esto es un maratón.
Sí, la veritat és que n'hi ha que aprofitar després de dos anys sense festes i sense res, pues és important estar a tots els llocs.
Per lo que fa a Oropesa i Benicàssim, les festes, quina diferència han notat en les festes de Vila-real, les festes d'Oropesa, és a dir, s'està vivint d'una altra manera? Estes són les primeres,
Sí, bueno, se viven con toda la alegría y la ilusión del mundo y en eso estamos todos en el mismo barco, tanto los oropesinos, oropesinas como los de Vila-real. Además, también lo que noto es que aparecen en las fiestas de Oropesa también muchas personas de Vila-real y bueno, y aquí ya estoy yo, que de Oropesa, pues hoy estoy aquí y también viene mucha gente pues a disfrutar de toda la programación que han presentado aquí en el municipio.
Fíjense que hablamos de Ciudadanos, bueno, pues yo tengo tres pesos pesados delante de mí, Ciudadanos de la provincia de Castellón, Tres pesos pesados en este caso.
Sí, la veritat és que tenim la sort de que mos portem tots molt bé i mos apoyem molt i que veia que tenim algun compromís al nostre poble, com és el cas d'unes festes municipals, pues mos acompanyem, de fet, avui estem acompanyats, demà també vindrà la portaveu de Castelló i d'Almassora i el divendres pues, vindrà la diputada, la síndica de Corts, Ruth Merino, i la diputada autonòmica, que és de Vila-real, Mercè Ventura, i també ens acompanyarà la diputada nacional, Maria Muñoz, segurament.
Clar, si la gent se fija, resulta que és que Ciudadanos enterem de que dimitixin, però clar, els que estan en el càrrec, els que estan portant la seva feina, com estan tots els dies portant el seu càrrec, el sentim el que fan, però no estan posant massa en valor, o no diuen, és que l'alcaldessa d'Oropesa és de Ciudadanos, és que la diputada provincial és de Ciudadanos, o el diputat provincial, o porta turisme en Benicàssim. Ojo, que no és una broma, però s'ho porten des del Partit de Ciutadans.
Sí, jo crec que ahí n'hi ha un tema, que és que el que tu has dit, estem en molts llocs presents, estem treballant en molts llocs, claro. Bé, i jo crec que la ciutadania sí que se dona compte, el que passa és que fa més ruïdo el 4 que se'n van per ahí desperdigats per tota Espanya que el que estem treballant dia a dia, però jo crec que tant Araceli com Cristina, els seus veïns se'ls reconeixen diàriament quan van pel carrer. I també m'agradaria fer menció a un tema, en Ciutadans, ho veus a si mateixa, dos dones, demà sí que vindran dos homes, però el divendres vindran tres també pesos pesats i tot també són tot homes. És que per nosaltres és complim en fets el que altres només diuen de paraula.
Clar, però per exemple, si posem el cas d'Oropesa i Benicàssim, pues aquestes dues dones, una pot governar i l'altra a voltes no la deixen posar els projectes en marxa, no, Cristina?
La que mane i la que firme i la que signe tots els documents. Sí que és veritat que és complicat governar en coalició, perquè al final som dos partits diferents, encara que, bueno, cada un des de la seva perspectiva vol el millor per a la ciutadania, no? Per als seus veïns i veïnes, però és veritat que l'enfoque és diferent i n'hi ha discrepàncies. Llavors se fa a vegades molt complicat el poder arribar a aquests acords, no? Però forma part de la política.
Clar, però mire, jo vostè, l'episodi del mes passat va ser terrible perquè no tenim l'estiu ahí. Se té que fer les coses, i clar, el fet de que no se puga avançar perquè al final és l'alcaldessa la que té que signar és prou frustrant. Jo no sé, Araceli, en tu caso tu també estuvistes dos anys donde no eras l'alcaldessa, no sé si te encontrabas con este tipo de problemàtica.
No, en realidad no, sí que había algunas cuestiones que a lo mejor había diferencias, pero era sentarnos y hablarlo, es decir, aquí ahí tenemos que levantar la mano todos, y si no levanta Ciudadanos la mano, el PSOE tampoco sacaría nada adelante, con lo cual yo creo que esa lección la tenían bien aprendida, y yo por mi parte también, porque ahora mismo siendo la alcaldesa también necesito el soporte de ellos, y lo que hay que hacer es buscar consensos, unas veces ceder unos, otras veces ceder otros. Lo que ocurre que, bueno, yo soy muy partidaria de trabajar en equipo, todo el mundo no lo es, y los partidos, los grandes partidos están muy acostumbrados a gobernar en mayorías y claro, no tener pero, que contar con nadie, entonces les cuesta.
Claro, si hablamos de que Ciudadanos vino a ser un partido de centro, tenemos los dos casos, en un caso el Partido Popular y otro caso el Partido Socialista, es decir, y no en los dos casos ha dado el mismo, no ha surtido el mismo efecto.
Bueno, claro. Esa es la prueba de que Ciudadanos es un partido de centro, igual puede pactar con Partido Popular.
Como con Partido Socialista, de hecho, en Castelnuovo, en Almassora y en Oropesa estamos gobernando con el Partido Socialista y en el Partido Popular, en Benicàssim con el Partido Popular. Al final tiene que ver mucho con las personas y con la actitud, con la intención y con la disponibilidad o la disposición que tenga cada uno de llegar a acuerdos. Ciudadanos siempre está por llegar a acuerdos y es un partido de consenso. Nació así, nació de centro y seguiremos siendo de centro porque además, como ha dicho Domingo, es algo que está constatado, ¿no? Tanto en la Diputación como en los ayuntamientos donde gobernamos, incluso en los que estamos en la oposición, intentamos siempre desde donde estemos llegar a acuerdos y que al final eso repercuta en el bienestar de los ciudadanos.
Pues que sepan que de los tres me han dado referencias, bueno, por lo que voy oyendo, por ejemplo, de Domingo Vicent, que siempre que propone algo el Partido Socialista lo apoya, por lo tanto lo que dicen es que lo quieren. De sí.
Sí, això jo vaig explicar l'altre dia. Realment, a nosaltres, quan ens apoyen coses, no és casualitat, és perquè n'hi ha un treball de diàleg i de consens. Nosaltres expliquem les nostres propostes a tots els partits, en aquest cas, si governa el Partit Socialista, i és el que té la clau per aquestes propostes treure-les endavant. Entonces, el secret està en que nosaltres transmitim i escoltar el feedback que ells ens donen, també, no? I al final buscar, com ha dit Araceli i Cristina, i buscar un acord. Al final, quan deixen les coses endavant és perquè les dues parts se dicen i les dues parts escolten a l'altra part. I nosaltres és el que intentem fer des de que estem presents en l'Ajuntament de Vila-real i en altres institucions. Escoltar a tots i tractar a tots en igual perquè perquè igual que nosaltres proposem i escoltem, ells també ens escolten. El que passa és que Cristina ho ha dit molt bé, hi ha dos partits que en molts llocs pues, no estan acostumats a cogovernar i a compartir coses. Estan aviats a ser ells i només ells. I veiem que les ànsies que tenen de governar alguns és en solitari únicament. No? I jo crec que en el segle XXI la societat és diversa, n'hi ha pluralitat de partits polítics que representen la pluralitat de ciutadans. Entonces, l'obligació és entendre-nos entre tots i intentar arribar a acords en aquells punts en els que puguem arribar. I en els altres, pues no, perquè és normal que n'hi hagin diferències.
Si os fijáis, todas las noticias de los demás personas que vienen a la bodeguilla son cosas de actualidad y tal. En este caso, con Ciudadanos, la actualidad siempre es el partido, es Ciudadanos, ¿no? Domingo, que lo quieren para la próxima legislatura, el Partido Socialista. En el caso de Cristina, lo que dice el Partido Socialista es que se equivocó de partido a la hora de pactar. Y en el caso de Araceli, es que si se presentara como una candidatura única, independiente, ganaría las elecciones.
Habrá que pensárselo.
Todos son buenas noticias, porque al final habla de Ciudadanos y de que somos importantes y necesarios para llevar a cabo la próxima legislatura, ¿no? Es algo que creo que es importante. La mayoría de ciudadanos son moderados. Nosotros lo que no somos son de extremos, ¿no? Pero no nos importa tanto pactar con el Partido Popular como con el Partido Socialista en aquellos temas que pensamos que bueno, que benefician, ¿no? A la ciudadanía. ¿Qué pasará en el 2023? Pues yo creo que nadie lo sabe todavía, ¿no? Hay muchas incertidumbres y, bueno, esto es ahora cuando viene la vorágine del último año, que es cuando los periodistas más disfrutáis, porque todos los días tenéis titulares
y sufrimos.
Tenéis noticias. Sufrís también.
Porque a veces vemos que luego eso nos dará problemas a la hora de gestionar.
Es que al final son números y los números al final pues no se corresponden pues con las personas o con las intenciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es forma parte de la política y bueno, unas veces se gana, otras se aprende y tenemos que vivir con eso.
Sí, yo añadiría que al final un partido político del signo que sea son herramientas al servicio de las personas para poder encauzar las ganas de trabajar para los demás, para tu pueblo, para tu ciudad o en la institución que estés. Con lo cual, es una herramienta que hay que utilizar, pero al final hay que bajar la política, yo siempre lo defiendo, a la persona. Porque al final te entiendes con personas y aunque sean ideologías diferentes, si hay una buena persona adelante, una persona resolutiva, seguro que se encuentra un camino para sacar adelante las cosas. Y al final es lo que importa.
Fíjense que lo que hacen en sus respectivas poblaciones, que son las dos costeras, todo lo que ocurre allí en esas dos poblaciones, todos los pueblos, o sea, la ciudad de Villarreal y todos los pueblos de alrededor, que la mayoría van, porque es su segunda residencia, la tienen o en Benicàssim o en Oropesa, sabemos de esas políticas.
Nos alegra.
Porque luego sí. Vivimos esas políticas.
Claro. Intentamos también cada vez ahora utilizando las redes sociales, bueno, y a pie de calle. Yo te lo he dicho alguna vez, yo hay veces que almuerzo tres veces, porque me voy a un sitio a almorzar con unos, luego me voy a otro, porque al final hay que estar con la gente y hay que escucharla. Y en un despacho también se puede escuchar, pero si te mueves en la calle con la gente, captas mejor lo que en ese momento preocupa a la ciudadanía, porque es lo que tenemos que estar al lado de las personas que nos han votado y de las que no. Y eso se hace estando con ellos en la calle también.
Vera, además usted también, de alguna manera, hizo que todos nos fijáramos al verla también al lado de la alcaldesa de las Coves de Vinromà en el evento que hubo...
Agroalimentarias, las jornadas últimas.
Las jornadas, porque ella es independiente.
Sí.
Y al final ella dijo, oye, yo quiero lo que quiere mi pueblo. Bueno, pues a usted le faltó llegar allí y ponerse en la foto. Era lo que le faltaba para que luego esa idea que tenemos se desarrollara.
Pues mira, no lo sabía, pero que yo fui a ayudar, a apoyar a Mónica, porque es una alcaldesa excepcional, pionera, emprendedora y con muchísimas ideas, y yo quiero estar siempre rodeada de personas así. Y por supuesto, un pueblo del interior, crear esa sinergia con un pueblo de la costa, estamos para ayudarnos y aprender de ellos también, que la verdad es que se aprende de ellos.
Es Destaca en Ruta, que ahora mi compañera me ha pasado la chuleta. Sí. Cristina, preocupación, acabaremos la legislatura, Benicàssim estará bien gestionado.
Benicàssim tiene la garantía de estar bien gestionado y nosotros siempre apoyamos por esa estabilidad. Otra cosa es que tengamos discrepancias en algunas de las cuestiones. Es normal, somos ciudadanos, no somos Partido Popular.
¿Presupuesto prolongado?
Pues seguramente sí, porque no hemos llegado a un acuerdo, pero aún así nosotros, para facilitar esta gestión, cuando nos trae el Partido Popular algunas modificaciones de crédito a ese presupuesto prorrogado a los plenos, si vemos que son cuestiones en las que, bueno, pues nos van a beneficiar, hasta ahora las hemos apoyado todas y lo vamos a seguir haciendo. Quiero decir que eso no es un impedimento, que la población continúa, que la vida sigue y que, bueno, que pues como decía Domingo, ¿no?, en los puntos en los que estemos de acuerdo nos encontraremos y en los que no, pues no, pero eso nunca va a afectar a la estabilidad, por lo menos por parte de Ciudadanos, a la estabilidad del municipio en estos 4 años en los que nosotros nos comprometimos.
Claro, Cristina Fernández negoció, porque ella estaba en ese momento en Ciudadanos en la posición de negociar cada población, es así, ¿verdad?
Bueno, yo estaba en el comité de pactos con Toni Cantó y con Mari Carmen, compañera de Alicante, y bueno, sí, estuvimos en esos días en todo el trámite, ¿no?, que se hizo para pactar con las poblaciones.
Me refiero yo a que estuvo negociando poblaciones que luego se iba de esas poblaciones y las dejaba negociadas. A lo mejor es que debió de haberle dedicado más tiempo a la suya para no tener tantos problemas.
Bueno, a ver, nosotros teníamos ahí un hándicap y era el tema de Compromís. Como sabes, Ciudadanos pues nació con unos objetivos y por una causa, y teníamos una línea roja bien visible y además era
¿sigue sí estando sí la línea roja?
Pues la verdad es que pueden cambiar muchas cosas. Pueden cambiar las personas, pueden cambiar la política. La política a nivel nacional no es lo mismo que la política a nivel local. Quiero decir, en Benicàssim no van con una estelada los de Compromís. Pero sí que es verdad que si nosotros acordáramos algo con Compromís tendría que ser pues con un porcentaje muy alto y dejar todo muy bien atado para que se pudiera que el municipio pudiera continuar, ¿no?, sin ninguna traba ni ninguna, sobre todo ideológica, porque al final pues nosotros con Compromís no tenemos casi nada que ver. Y bueno,
pero si hablamos de las políticas verdes, de ese planeta sostenible, que ellos lo llevan también como bandera, a lo mejor si hay algún punto de encuentro.
Ese es el problema, que la bandera lo llevan ellos, pero nadie en Benicàssim ha hablado de desarrollo sostenible hasta que no llegó Ciudadanos. Lo que pasa que es lo que tú decías antes de la visibilidad, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas, sin embargo, Ciudadanos no tiene esa visibilidad. También en nuevas tecnologías, Araceli lo sabe muy bien. O sea, nosotros, yo tenía claro un binomio que era territorio inteligente y desarrollo sostenible aplicado al turismo, que era el triángulo perfecto para el desarrollo del municipio. Y esas son las políticas en las que nos hemos centrado. Sin embargo, usted me acaba de decir que la bandera de la sostenibilidad, del medio ambiente, la lleva Compromís. No entiendo por qué, porque ya le digo que nosotros en Benicàssim nadie antes había hablado de desarrollo sostenible. De hecho, nuestras políticas van siempre la Agenda 2030, los ODS. Yo me acuerdo que en el 2015 incluso el portavoz del Partido Socialista me dijo, pero hábleme en cristiano, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es todo esto? La portavoz de Ara Benicàssim me decía, ¿me está usted hablando de una APP? Porque decía ODS. Entonces, no tenía muy claro. Sí que es verdad que ahora los medios nos han ayudado a difundirlo y ahora pues es otro momento, y a lo mejor aquel no era el momento, pero nosotros llevamos muchísimo adelantado en ese tema y también en el aspecto tecnológico.
Claro, Compromís, está la confluencia, es decir, hay muchos partidos, entre ellos Esverts, que están dentro de Compromís. Por eso, cuando se fija el medio ambiente, miramos hacia ese lado, porque Ciudadanos es unas únicas siglas que pueden englobar todo esto dentro. Exacto. De Ciudadanos, claro. Pero que no parece que ellos lo lleven la bandera, cuando usted acaba de decir precisamente eso. Yo espero que estén, porque además me gusta y me encanta que den guerra, porque además guerreras donde las haya, ¿eh?
Un rato.
Bueno, digamos que nos gusta decir lo que pensamos.
La política.
Y...
Claro, es decir, claro, nos gusta. Al final la política es la que gobierna. Dicen, la política, pues es que la política es la que saca las leyes, los decretos leyes, y de ahí nos basamos para luego pues hacer un mundo mejor, ¿no?
Exacto. Al final es lo que nos mueve a todos, el hacer un mundo mejor. Y es lo que decía Cristina. Yo en 2016 ya recuerdo también llevar una moción estando en la oposición, que hablaba de un centro tecnológico, que hablaba de la Agencia 2030, y bueno, tenías que haber visto las intervenciones del PP, del PSOE y la de Podemos en aquel entonces, o sea, como que si fuera extraterrestre, y sin embargo ahora pues se hacen suya la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etcétera, etcétera. Y en Oropesa estamos aplicando lo mismo que ha comentado Cristina, todo el tema de digitalización empresarial. Vamos a hacer el primer congreso internacional de Web 3.0 con el tema de los blockchains y demás, que está ahora tan de boga, todo aplicado al sector comercial y empresarial. Y bueno, y al final es eso, sostenibilidad, 3 millones de euros que nos han concedido de los fondos europeos precisamente para esa transformación. O sea que lo tenemos en letra, sobre papel, pero también lo estamos ejecutando. Somos dos ejemplos de precisamente de estar convencidos de sostenibilidad y digitalización y estar llevándolo a cabo en nuestros municipios.
Pues aquí lo dejamos. Domingo Vicen, el anfitrión, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Cristina Fernández, muchas gracias.
Gracias.
Y Araceli de Moya, muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Espero que no sea el último día y verlas más veces. A mí me encanta, ¿sí, verlas, no?, juntas.
Ah, pues sí. Mira, vamos un abracito.
Porque además las tengo a las dos ahí para poder hablar. Además, yo les propongo por hacerme un debate, ¿no? Ahora, pues conforme vaya avanzando la cosa, pero debates políticos, realmente lo que se puede hacer desde la parte de la gobernabilidad y desde la parte de la oposición, ¿no?
Claro, perfecto. Yo por mí.
Pues muchas gracias a los tres por haber venido. Donar-los, acomiadar-nos fins demà, a les 12, que estarem 12 en punt de ben segur, perquè clar, tenim tants convidats que no sé si donem abast en tots, però vaja, demà a les 12, així, dos horetes, protagonistes, la bodegueta, en el casino de la Caixa Rural de Vila-real, si volen veure com fem la ràdio en directe, que és ben bonic, inclús si volen participar, cap problema, vostès venen així, diuen que volen eixir, i nosaltres estarem encantats de donar-los veu. Moltes gràcies, fins demà.